Cadena SER, número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit. Són les 10 i 5 minuts. Escolten Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Benvinguts a l'edició número 133 de Dins l'estadi. Avui esperàvem que hi hagués aquell aliron tan desitjat i tan esperat a Corbera d'Ebre, però al final ens haurem d'esperar fins la propera setmana per a cantar-lo. De seguida us expliquem com s'ha viscut aquest partit, aquest derbi entre el Corbera d'Ebre i el Batea, que ha acabat en taules al marcador, 1-1 al final. A més, també l'Escó ha guanyat aquest migdia als Sants i els seus rivals han punxat. Els de Miguel Rubio ja tenen 6 punts de marge. També hem tingut un gran derbi entre el Flix i el Mor a la Nova. Els de Mora Segura han acabat golejant per un gol a 4 i l'Olímpic ha empatat sense gols contra la Sènia. Així doncs, el Perelló s'escapa com a líder en solitari d'aquesta tercera catalana. De tot això i molt més, en parlarem a continuació a Dins l'estadi. Avui, amb la companyia del jugador dels Atlètics de Mora a la Nova, Magí Andreu. Sumari i arrenquem!
La victòria de l'Ascó, que fa un pas endavant cap a l'ascens a tercera divisió després de la derrota i l'empat dels seus perseguidors. A segona catalana, derrota del Gandesa per 3-1 contra el Calafell. Els de la Terra Alta segueixen sisens en una zona ben còmoda de la taula. A tercera catalana, clatellada del Móra d'Ebre al Flix després de la victòria dels morencs per 1-4. L'Olímpic no passa de l'empat a 0 contra la Sènia i el Pinell surt derrotat per 3-0 a l'Ametlla. I a quarta catalana, el Corbera haurà d'esperar per celebrar l'ascens després del seu empat per 1-1 contra el Batea. Tot aquest contingut ampliat a continuació, aquí, a Dins l'estadi.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'esport ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bones. Bona nit. Són ara mateix les 10 i 8 minuts. Avui és diumenge, dia 21 d'abril. Encetem una nova edició de Dins l'estadi. Avui programa, com dèiem abans, número 133, on ja saben el repàs del que ha passat als camps de futbol de casa nostra en aquesta darrera jornada. Ho podreu escoltar a partir d'ara mateix aquí, al vostre programa d'esports de casa nostra. Dins l'estadi, on també ens acompanya, com cada diumenge, en Jordi Salayer, Genís Pena i Xavi Salvador. Bona nit als tres.
Bona nit.
Molt bona nit. Recordin que ens escolten en directe a través de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER, al 87.6 de la FM, o per internet, també ho podem fer a radiomoradebre.cat. Avui contem amb la presència de Magí Andreu, capità dels Atlètics de Móra Nova. Magí, què tal? Molt bona nit.
Bona nit, molt bé.
Com anem?
Bé, cansat, però bé.
Content, imagino.
Molt content, sí, la veritat.
Bé, doncs, de seguida, pels que no ho saben, per qui no es coneixen, a Magí Andreu, el coneixem nosaltres una mica més. El test de Dins l'estadi.
Cadena SER.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi. Coneixem els nostres futbolistes. El test de Dins l'estadi. El test de Dins l'estadi.
Cançó preferida?
Buscando el sol.
L'escoltem de fons. Sobrenom?
Me diuen Magí. Iau.
Magí, iau. Un defecte?
Espera.
Sí? Genís. Aquí, ara li tornes, no? Li tornes.
Comilles, el pipa.
Ah. El pipa.
No? Si vols explicar tu,
explica. No, jo no explicaré res.
No, jo tampoc explicaré res.
Bueno, perquè diuen que fumo molt.
Ah, bueno, això és veritat.
Bueno, fumo...
T'hauries de deixar això, eh?
Sí, però bueno, m'agrada.
Bueno. Magic, que per cert és la persona que posa tots els apodos al vestuari del Monanova,
sí,
no?
Sí, sí, correcte. Bueno, va tindre la seva tirada al començament, ara ja, no?
Sobretot Genís, que és el que té més...
Quins ens podries dir, Genís?
Puf! Shaggy, Finidi, Espàrrec... Oh, Espàrrec t'ho ha dit poc. Espagueti, molts. És Crouch. Que té moltíssims.
Crouch, no?
Crouch, molt
Murray.
Bé. Murray. Murray? Sí, Murray.
Quin munt, no?
Sí. Buah, n'hi té un muntíssim.
Bé, coneixem una mica més a Magí, va.
Clar, t'hi he damunt de la taquilla, no? I tots els noms...
Tots els noms tenen
una un cartolina. Un
després, també m'ho explicarà ell el que és el xut de la font.
Xut de la font ho explicarem després, a continuació. Vale.
Més coses. Seguim coneixent a Magí. Un defecte que tinguis.
Que soc molt nerviós. Massa.
I una virtut?
El compromís. Quan faig alguna cosa, doncs estic compromès al 100% en tot.
Una mania?
Mania? Jo diria que no tinc cap de mania. No, no tinc cap.
Un somni esportiu?
Pues m'agradaria veure, no jugar, però veure el camp de césped a Móra Nova, de césped artificial.
No jugar?
No, perquè ho veig molt lluny, perquè veig que el camp de césped se farà super tard a Móra Nova, però bueno, pel que sigui...
I si es fes any que ve?
Home, collons, així sí que...
I jugaries?
Home, evident. Ah, bueno, suposo, no sé. Això és difícil ara.
Un somni no esportiu.
Això és bastant complex, és a dir, molts somnis, el que passa que, bueno, crear una família, potser, estaria molt bé. Crec que sí, este.
Déu-n'hi-do.
M'ha vingut així.
Declaració d'intencions, eh?
No, no, ni molt menys, però bueno, me farà gràcia el dia
el
de...
El reloj biològic.
Una pel·lícula.
La de Venganza. És una pel·lícula que me va molar molt i està superguapa, esta.
Un llibre.
Pues de llibres ne llegeixo molts per obligació, pels estudis que estic fent o intento fer, però el que m'agrada més llegir són els diaris de futbol i coses.
Premsa esportiva, no?
Sí, la premsa esportiva és el que m'agrada més.
El teu plat preferit?
Este sí que és pollastre a la brasa. M'encanta, i si hi ha carxofes, més.
El teu ídol futbolístic?
Pues Romario, potser diria.
Molt bé, jugador de dibuixos animats.
Ah, era un bon tio.
Com que el conec.
Vau coincidir que hi ha, sí, no? A Ràpid de Viena.
Magí, què fas en les teves estones lliures?
Pues... jugo al pòquer per internet, jugar. Sí, no tinc cap problema.
Tot te buscaran ara.
Faig esport, vaig en bici. Ara m'he aficionat anar en bici. I poques coses més. Vaig al bar. I miro la tele. Sí, algun pitillo. Algun pitillo cau.
Tots en pijama o sense?
A l'hivern en pijama i a l'estiu sense. I amb mitjons.
Bona aquesta, clarament. I Magí, per acabar, com et veus d'aquí 10 anys?
Pues ho espero i veurem amb tenint una família i tot això, no sé. Per al tema del futbol, pues no crec que entreni perquè sóc massa nerviós. Però ficar-me a entrenar m'enfadaria molt i... Però no sé. Jugant? Home, igual jugo els veteranos. No sé, podria ser.
Veteranos del Móra Nova en camp de césped artificial.
Podria ser.
Podria ser, és una opció.
Genís i tot, Genís també en 10 anys veterano.
Entraré jo.
Bé, doncs aquest és el Test Sense Estadi. Hem conegut una mica més a Magí Andreu, al programa d'aquest diumenge 21. De seguida en parlem, Magí, de moltes altres coses més que han passat aquesta setmana, aquesta jornada a casa nostra. Partits molt interessants. Així que som-hi, si us sembla, comencem l'edició d'aquest diumenge de Dins Estadi. Com sempre, ho hem de fer amb la pregunta d'aquesta setmana que llancem al nostre Facebook, en la que la gent ja pot començar a partir d'un minutet a dir-nos la seva.
Sí, sí, ara la penjarem. Normalment preguntem una pregunta relacionada amb l'invitat, però avui m'hagi tingut la mala sort que hi ha hagut un incident, no?, al partit del Corbera i Batea, per dir-ho d'alguna manera, que, bueno, centrarà l'atenció...
Més que accident, situació.
Sí, centrarà l'atenció de la nostra pregunta, no? I és la següent. Creieu que la federació hauria de sancionar a Fidel i a Cornejo, jugadors del Corbera, pel seu comportament avui al derbi Corbera-Batea?
Expliquem a la gent que no ho ha viscut i que no ho ha vist. Es podran veure les imatges sense cap mena de problema demà, a partir de les 10:15, quan s'emetrà el partit pel Canal 21, però per la gent que no ho hagi vist, dedicatòries especials de Cornejo en reiterades vegades amb la peineta cap als aficionats, ensenyant, bueno, baixant-se els pantalons, ensenyant la part del darrere del cos, és a dir, el cul, parlant clar i català, i que li ha costat l'expulsió, això sí, a Fidel, a la recta final del partit, però que Cornejo, en aquest cas, en aquest sentit, se n'ha anat de
rosites, no? Perquè sí, sí. Cap targeta groga.
Aquestes accions. òbviament, avui destaquem la de Cornejo i Fidel, que han estat les, els
sí,
seus comportaments.
Avui perquè...
perquè han estat ells i perquè s'ha vist...
Ells, però...
Molt bé. Perquè ho hem vist nosaltres i perquè sortirà a la
i
tele.
Perquè, sí, perquè sortirà
però
a la tele
i... la setmana passada segur que ho va fer algú en algun camp de futbol camp, de casa
i,
nostra.
I segurament que avui també ho han fet en un altre camp, però bueno...
Volem dir, aquestes situacions, sí, que són postpartit, sí, si la federació hauria d'entrar d'ofici i sancionar aquestes accions. I més, quan inclús no només estaven les càmeres del Canal 21 aquesta tarda, sinó que estaven les càmeres de la Federació Catalana de Futbol també gravant i enregistrant el partit. Per tant, si creieu que la federació doncs, hauria d'actuar d'ofici en aquests casos i sancionar. Òbviament, avui parlem, preguntem en el cas de Fidel i de Cornejo, però ho llancem a l'aire, no? Per tot aquells accidents, aquells incidents, aquelles jugades i aquelles situacions similars a les que s'han pogut veure, per exemple, en el partit d'aquesta tarda. D'un partit que en parlarem, Jordi. Mm-hmm. Hi ha moltes coses que parlar, un partit que nosaltres esperàvem donar doncs, l'aliron del Corbera d'Ebre. Una llàstima que al final no s'hagi produït, però bé, al final 1-1 en parlarem de com s'ha viscut aquesta tarda de transistors que se li diu al municipal de Corbera d'Ebre. Bé, com sempre, hem de començar parlant de la tercera divisió, on la Rapitenca ha perdut aquesta tarda a Manlleu per 1-0, i per tant, amb aquesta derrota, la Rapitenca diu pràcticament adeu a totes les opcions que li quedaven per a poder classificar-se per als play-offs d'ascens. El Manlleu era l'equip que marcava una mica aquesta classificació per als play-offs. La derrota de la Rapitenca per 1-0 amb un gol de Manel Sala de la Torre al minut 24 doncs, ha desbaratat totes les opcions que tenia en el conjunt d'Antoni Teixidor. Un barrufet que no juga tot el partit perquè al minut 88 ha vist la segona groga i per tant ha estat expulsat. Expulsió de Joan Barrufet en el partit davant del Manlleu. Al final, com dèiem, Manlleu 1, Rapitenca 0. Ara sí que sí, després de la tercera divisió, comencem. La gent ja pot començar a dir la seua... a aquesta pregunta, una pregunta que no sé quina és l'opinió que en té Magí al respecte.
Pues la veritat és que no ho sé perquè no he vist el que ha passat, sí que sé el que m'esteu dient vosaltres, però no... Home, si s'han fet aquestes coses tan rares i tant d'allò, motiu segur que tenien, però clar, per a fer una cosa així en un camp de futbol, quan hi ha molta gent, hi ha xiquets, ja de tot...
Tu ho has fet alguna vegada?
Ensenyar el cul?
No,
per a nit sí.
Les típiques mirades, típiques accions penetes a l'afició, encarar-se en l'afició...
Alguna vegada potser sí, perquè m'hauran insultat o algo, però quan, a mi d'aquest vas fent gran, si t'insulten des de la grada, pues, a vegades, bueno, la majoria de vegades el que has de fer és passar del que te diuen, perquè el que els fa més mal és que els fotis un gol a l'últim minut o qualsevol altra cosa que no passa.
I així ha estat, eh? Així ha estat. A més, Cornejo ha celebrat amb ràbia.
Quan estava tot més tranquil.
Veus? I sense sapigueu.
Quan estava tot més tranquil ha sigut quan ha empatat Cornejo i allí...
Sí. Por.
Ha sigut a la cabosa.
La llàstima és una llàstima que accions així han brutit una mica el nom dels jugadors perquè realment estem parlant de dos jugadorassos que són brutals, com el Cornejo i el Fidel, que són dos jugadorassos, dos autèntics killers de l'àrea, sobretot Fidel, que aquest any s'ha sortit 44 gols, porta amb el Corbero una autèntica barbaritat, però clar, accions com aquestes, doncs, a part d'embrutar la seva pròpia figura, embruta també la imatge del Corbera d'Ebre, penso jo, no? De rebot. Que... Bé, doncs, aquesta és la pregunta que estem formulant avui. A mesura que vegin la gent dient la seua, Genís, ja ens vas comunicant què ens diuen. Nosaltres comencem amb la primera catalana. Anem a veure com queda la cosa després del partit de l'Ascó.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre.
Isla Estadi. Primera catalana. Resultats i classificació.
Primera catalana, grup segon, jornada número 28, amb el Tàrrega 0, Morell 0, Vilanova i la Geltrú 2, Centre Europeu Tecnofútbol 1, Torreforta 1, Torredembarra 1, Redis 2, Igualada 0, Amposta 3, Martinenc 1, Valls 0, Andorra 0, Sants 1, Ascó 2, Cervera 2, Sant Friuenc 1 i Viladecans 0, Vista Alegre 0. El líder de la classificació amb 66 punts és l'Ascó, que ja en té 6 de marge, 6 d'avantatge respecte al segon classificat, que és el Viladecans amb 60. El tercer és el Sant Feliuenc amb 59 punts, per tant Viladecans i Sant Feliuenc ja saben que han punxat, han fallat aquesta setmana. I el Martinenc es queda ja un pèl despenjat, és quart amb 51 punts. L'Amposta, després de la victòria d'aquesta tarda, és setè classificat amb 42 punts i pel que fa a la part baixa, doncs, tanca amb 23 el Centre Europeu Tecnofútbol. A més, però també en descens l'acompanyaria el Morell amb 26, el Valls amb 27 i el Sants, que es queda en aquesta zona compromesa, zona de descens compensat, amb 28 punts. Molt igualada està també la part baixa de la classificació perquè el Cervera, que és 12 amb 29, en té 6 més, només 6 més, que el CUE, que és el Centre Europeu de Tecnofútbol, que en té 23. Per tant, apretadíssim a la part baixa de la taula, hi haurà emoció fins al final en aquesta recta final de competició a la primera catalana, on ningú, òbviament, voldrà baixar de categoria, i també hi haurà emoció fins al final, considero jo, tot i amb aquests 6 punts d'avantatge que ha aconseguit l'Ascó, per a veure qui l'acompanya a la tercera divisió. Hem de parlar de l'Ascó, d'aquesta victòria importantíssima aquest migdia al Camp dels Sants per 1-2, i per a què ens ho expliqui tenim via telefònica al director de comunicació del Futbol Club Ascó, l'Albert Fernández.
Futbol Club Ascó.
Albert, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit, Eduard.
Bé, doncs imagino que contents no només amb la vostra victòria, sinó amb els resultats que s'han produït aquesta tarda i també aquest migdia del Viladecans i el Sant Feliuenc, que han perdut i han empatat. Per tant, importantíssim aquests resultats, que ajuden i molt a l'Ascó per a aconseguir aquest avantatge de 6 punts.
Pues sí, la veritat és que la jornada ha sortit de forma immillorable per a nosaltres i estem molt contents, perquè la veritat és que avui jo crec que tot el club i tothom és conscient de que hem donat un pas, jo crec, bastant important, no definitiu, evidentment, però un pas molt important de cara a mantenir aquesta primera posició que portem mantenint des de la tercera jornada de Lliga, però que ens ho estan posant molt difícil tant Sant Feliuenc com Viladecans. Mm. I una mica el que penso jo és que a hores d'ara portant 21 victòries a dia d'avui en aquesta lliga, pues, evidentment està a 1, 2, 3, 4 punts del segon, tercer, pues, era una mica increïble inclús, no? Sí. No? Vull dir però bueno, bé, finalment doncs, les coses van sortir.
Sí, sí, sens dubte ha sigut una jornada molt, molt redona per a l'Ascó, molt propícia. Explica'ns aquesta victòria 1-2 al Camp dels Sants aquest migdia, som-hi.
Pues bé, ha estat un partit, la veritat, que ha començat de forma pràcticament immillorable. Teníem una mica que el conjunt local pues, sortís molt fort i apretant en busca d'un gol que els permetés tindre avantatge, però res més lluny de la realitat, ja que en el segon 40, pràcticament, una bona jugada de l'Ascó, una centrada d'Adrià... Isma Rojas dins de l'àrea, i Ermengol arribant des de darrere en la frontal de l'àrea petita de cap, pues anotava el primer gol del partit pràcticament tot just començant, no? Mm-hmm. A partir d'aquí ha tingut uns minutets el Sants on ho ha intentat, sempre amb xuts llunyans, sense elaborar massa el joc. El conjunt barceloní, la veritat és que era més tot ganes i cor que saber fer. La veritat, no han tingut massa futbol els seus jugadors. I bé, la veritat és que avui el partit ha estat pràcticament monopolitzat per Ermengol, que ja en la primera meitat ha disposat de dues ocasions més claríssimes, molt clares, en les que podria haver posat pràcticament a l'Ascó amb un 0-3 en el marcador, donant la victòria pràcticament de forma clara abans del descans. I bé, no ha estat així, s'ha arribat al descans amb el 0-1. El segon temps el Sants ha posat totes les ganes i tota la intenció per intentar aconseguir un empat, però finalment el desgast que han produït sobretot en la primera meitat i en l'inici d'aquesta segona, el conjunt del Sants, la veritat és que ha jugat amb molta intensitat durant prop de 60 minuts, no han pogut aguantar aquest ritme. I bé, ha estat Ermengol qui ha tornat a fer el segon gol de l'Ascó en el minut 68, també una jugada en la que ha agafat la pilota en la frontal de l'àrea i amb un xut creuat molt ajustat al pal, davant el que res podia fer el porter local, establia el 0-2 en el marcador, un 0-2 que jo crec que feia justícia, l'Ascó estava sent millor, estava disposant de moltes ocasions. I bé, a partir d'aquí la veritat és que l'Ascó ha tingut un partit més plàcid, el mateix Ermengol ha pogut fer un parell de golets més abans d'acabar el partit, i bé, ha estat el Sants pràcticament amb el temps de descompte de finalitzat que ha retallat distàncies en l'últim minut en un xut dins l'àrea. I bé, la veritat és que victòria importantíssima per l'Ascó, era un camp consideràvem complicat perquè és dels rivals que ja sota la classificació que, pues bé, ja ho veieu, tothom es juga molt i si el Cervera és capaç de guanyar amb un Sant Feliuenc, pues tothom ens posarà les coses difícils d'aquí al final. I la veritat és que aquí és una mica on jo crec que s'ha de marcar les diferències.
Pues molt bé, Albert Fernández, com sempre, moltíssimes gràcies per apropar-nos a l'actualitat del Futbol Club Ascó i la propera setmana a casa contra...
Contra el Cervera, precisament.
Doncs mira, acabar de fer una mica més de la feina i a continuar igual.
Sí, la veritat és que l'important de la propera jornada és que hi ha un enfrontament directe entre el Viladecans i el Sant Feliuenc.
Buah, perfecte.
Llavors...
Un empat seria bo i vosaltres que guanyeu, no? Seria...
Firmaria ràpid, no? Jo crec que el partit de la setmana que ve, més enllà de que entre qui sigui, sí, té aquesta importància degut al duel directe entre el segon i el tercer, sí, que es pica.
Molt bé, doncs Albert, moltíssimes gràcies, com sempre, bona nit.
Vinga, bona nit a
vosaltres. Fins la propera setmana, adeu.
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 Bé, doncs l'Albert Fernández que ens explicava com ha anat aquesta victòria de l'Ascó, una victòria que ha començat a encarrilar ben aviat, quan només es portaven uns segons de partit i només doncs, un gol final dels Sants als darrers minuts, a minut 90 crec que ha estat, doncs ha maquillat aquest definitiu resultat. 1-2 per a l'Ascó, que segueix ben viu com a líder amb un avantatge de 6 punts de marge respecte al segon classificat. Nosaltres seguim avançant. Hem parlat de la primera catalana, abans però hem de fer el repàs de la resta de la jornada, hem de parlar d'aquesta victòria de l'Amposta per 3 gols a 1 davant del Martinenc.
El repàs de la resta de la jornada.
Amposta 3, Martinenc 1.
Nova victòria dels ampostins que es quedarien els 3 punts després dels gols d'Albert, Josep i David.
Bé, doncs aquesta és la resta de la jornada de la primera catalana. Seguim avançant, anem cap a la segona.
Cadena Ser.
Dins l'estadi. Segona catalana. Resultats i classificació.
Anna.
Ara, som-hi, ara sí. Segona catalana, jornada número 6. Perdó, jornada número 28, el grup 6è d'aquesta categoria. Quasi cola, perquè us ho he dit jo, que si no... Roda de Barà 4, Salou 0, Remolins Vítem 1, La Cava 1, Jesús Catalonia 1, El Catllà 2, Roquetenc 3, Sant Pere i Sant Pau 1, Alcanar 2, Vilaseca 0, atenció aquí, Camp Clar 10, Cunit 0, Tortosa 0, Cambrils 1, Calafell 3, Gandesa 1, derrota del Gandesa, i Jesús i Maria 3, Ampolla 0. El Jesús i Maria continua com a líder amb 58 punts, el segueix en segona posició a la Cava amb 57, l'Alcanar és tercer amb 56 i el Catllà en té 54. Déu-n'hi-do com està la part alta de la taula, noi. Magí?
Vaja, molt igualada, Bec.
Sí, sí, molt igualada. Jesús i Maria 58, la Cava 57, l'Alcanar 56 i el Catllà 54. Tots quatre equips tenen encara opcions. Falta d'aquestes jornades, últimes jornades de Lliga que queden. I el Gandesa, després de perdre a Calafell, es queda sisè amb 47 punts. S'hagués pogut situar també en aquesta franja del 50, que li hagués anat la mar de bé però també per estar en la pugna de les primeres posicions en aquesta recta final. Una llàstima de la derrota d'ahir a Calafell. El Tortosa és setè amb 43 i pel que fa a la part baixa, doncs ara mateix els tres últims són el Salou amb 24, Sant Pere i Sant Pau amb 20 i el Cunit amb 13 punts, un Cunit que ja ha llançat la tovallola des de fa moltes setmanes. I ara sí que l'ha llançat a la basura directament.
Avui sí que sí.
Sí, sí.
10-0.
I l'Alcanar fa poc li va...
9.
Li va fer 9.
9, si no recordo
sí,
la
setmana passada. Pues...
Quasi res.
Déu-n'hi-do, saps? Bé, doncs, així queden aquests resultats de la segona catalana. Anem a parlar de la derrota d'ahir del Gandesa a Calafell.
Club de Futbol Gandesa.
Pues sí, sí, derrota tot el bon partit del Gandesa. Una derrota que trenca la dinàmica positiva des de la Terra Alta, una derrota que arribaria al primer gol al minut 35 de joc, en un Gandesa que era qui portava les ocasions, moltes ocasions del Gandesa ahir, Dilla en la seva ratxa positiva molt bé, Dani Benages va estar bé una pilota a la creueta, moltes, fins a 5 pals vam comptabilitzar ahir, 3 travesses i 2 pilotes al pal, que feien que el Gandesa no tingués tan cert de cara a porta que normalment sí que té, no? Si algú té el Gandesa que arriba 3 vegades i et fa 2 gols. Ahir al minut 35 arriba el primer gol del Calafell, amb el qual s'arribaria al descans, però la segona part del Gandesa va ser molt bona, un equip molt ben ficat, un equip molt ben treballat, i Dilla, que està en ratxa, marcaria l'1-1. Quan semblava que podia arribar al segon acte seguit, el porter local desbarataria l'ocasió, i a la recta final, al 70 i al 85, el Calafell, amb dues arribades més puntuals, sentenciarien el partit. Una autèntica llàstima no poder
sumar aquesta victòria per a Gandesa, que l'hagués situat en 50 punts, lluitant per aquestes places de dalt. Però bueno, la posició és molt bona, la temporada està sent molt bona i la situació segueix sent molt bona.
Bé, doncs, com bé deia el Jordi, una llàstima aquesta derrota, l'hagués situat en aquesta línia dels 50 punts que comentàvem, però bé, una mica irregular, no acaba d'endollar aquestes 3 o 4 victòries consecutives, no? Ara que sí, em portava 3, si no m'equivoco.
Sí, 3 victòries seguides i bueno, llàstima, ahir ho estem comentant moltes... Normalment el Gandesa és l'equip que aprofita les 2-3 ocasions que té. De les 3 que en té, per exemple, en un partit, 2 acaben en gol, eficàcia de Dilla, la pilota parada, una de les armes del Gandesa també. Ahir se van tindre moltes ocasions, però sense l'encert d'altres dies que haguessin pogut fer sumar al Gandesa una victòria important.
M'han comentat, a més, també que el partit va ser molt dur, un Calafell que, òbviament, se juga molta cosa, no? Però la duresa va ser important, me comenten, del partit d'ahir a Calafell.
Sí, Frede va rebre una entrada molt violenta, potser la més destacable del partit, i molts jugadors van sortir tocats del partit d'ahir.
Bé, doncs, una llàstima aquesta derrota del Gandesa. Veurem si es refà la propera setmana. Resta de la jornada de la segona catalana.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Pressions.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb els següents partits. Remolins Vítem 1, La Cava 1.
Repartiment de punts en un partit que començaria dominant el conjunt local gràcies al gol de Marc Sebastià. Òscar, al 44, seria l'encarregat d'empatar el partit pels caberos.
Jesús Catalonia 1, El Catllà 2.
Derrota dels locals que veien com el Catllà ràpidament s'avançaria al marcador anotant mitjançant Alexandre al minut 6 de joc. Al 25, Pedrosa faria el 0-2 i tot i el gol de Daniel al 76 que donava a les arts locals, els 3 punts marxarien cap al Catllà.
No fes amb el xiste de Pedrosa.
Ja el sap tothom. Sí. Roqueteng 3, Sant Pere i Sant Pau 1. És per donar-li més emoció.
Tot i gol inicial dels tarragonins al minut 1 de joc, els locals es tornarien a situar el partit i Llorenç, Fernando i Amadeu serien els autors dels 3 gols roquetengs.
Amadeu, Carbonell.
Alcanar 2, Vilaseca 0.
Victòria de l'Alcanar que començaria a dominar el partit gràcies al gol de Manel al 16. Ja a la segona part, Adrià, al 62, donaria la sentència als locals fent el 2-0.
Tortosa 0, Cambrils 1.
El Tortosa no aixeca cap després de la derrota de la setmana passada contra Gandesa i perd els 3 punts a Cambrils. José Antonio Roldán seria l'únic golejador del partit.
I Jesús i Maria 3, Ampolla 0.
El líder no perdona i goleja a l'Ampolla. Jordi a la primera part i Joan i Pedro a la segona serien els autors dels gols roig i blancs.
I el del... faltava el del Camp Clar, Camp Clar Cunit 10 a 0, ja aquest ja l'havíem comentat. 10 a 0. Que quedi constància.
I no hi ha nada més que decir.
Dos triples i...
Un tiro lliure.
Bé, hem completat ja la primera i la segona catalana. Magí, no sé si segueixes l'Escó i el Gandesa.
Sí, el Gandesa sí que el segueix. L'Escó també, però bueno.
Teu és equip?
Sí, claro. I miro sempre, m'agrada mirar els resultats de les setmanes i això, i m'agrada veure que si guanya o empata o perd.
Bueno, bon record, no, de Gandesa?
Molt, sí. Sempre. La Gandesa sí. Hòstia, vaig passar 8 anys allí.
8 anys?
8 anys.
Són molts anys, això. Tota la joventut l'has passat per Gandesa.
Ja, i molt bé que vaig estar. Bueno, per Escó també vaig estar, quan era encara més jove. Però molt bé.
Estava preferent, no? És quan estava preferent l'Escó.
Sí, sí. 2 anys allí i 8 allí.
Home, és que aquí on el sentiu, anava a dir aquí on el veieu, però òbviament no el veuen, però aquí on el sentiu, Magí Andreu, ha jugat al costat d'Àngel Rangel.
Ahir, l'altre dia que va trucar per aquí la ràdio.
Sí, li vam comentar que li vam donar records de part teva.
Ja ves.
Pues, sí. Què tal, Àngel?
Bé, me recordo que era un bon lateral, era un lateral tipo Ezequiel, que el conegui de Mola Nova, sí. Dur, ràpid, molt fort, d'allò, però hi havia... No jo, no? Però vull dir, hi havia molts jugadors que destacaven molt més que ell.
Sí, però bueno, a vegades això...
Però ell, la perseverància, el seguir treballant, va estar al Tortosa, me recordo, després Sant Andreu, i va estar pels equips, i mira, va tindre l'oportunitat, l'ha aprofitat, i allí està.
Sí, el futbol anglès, ell ho remarcava quan li vam entrevistar, que se donen més oportunitats que no pas aquí, no? Amb jugadors de...
sí.
Que ja estan a la tercera divisió, perquè Àngel Rangel va començar a la tercera divisió amb el Swansea, i era en què va jugar a Europa.
Sí.
A dir que... Bé, doncs, i l'Escó? L'Escó el veus ja de retorn a la tercera divisió,
sí,
aquesta que està llançada.
Sembla que sí, el partit que van vindre per temporada, a veure, o nosaltres érem molt malos o ells eren molt bons, perquè ens van fotre una panadera que és que no tocava ni la pilota, només fèiem que corre i d'allò, i bueno, ja se'l veia.
Va anar
que...
bé per anar a córrer una mica.
Sí, era com, era com anar a Sant Pau i tornar, mira, sí, sense tocar la pilota, però bueno, va estar bé, va estar bé. A veure, se li nota que té bon equip i que és superior als altres, si no estaria dalt.
I la Joventut del Gandesa, potser, parlant de la zona catalana, li fa pecar en aquests partits decisius, no? En aquests partits claus, quan és el partit clau per estar enganxat al carro de... dels ex-capdavanters, la pressió o qualsevol altra cosa pot amb ells, no?
Sí, podria ser, però jo penso que els està, que sé, la majoria de jugadors que tenen són joves i que els està ajudant més cap a bo que cap a dolent, perquè jo recordo quan estàvem allí que la majoria de gent, doncs, tots tenien 27, 20, i a veure, no és que fóssim cracs, però vull dir, estàvem consagrats a la categoria, portàvem molts anys i tot això, i ells, com aquell que no vol la cosa, són gent jove, són gent que tenen moltes ganes de jugar a futbol i se li nota, mira, allí van los sisers.
I molt bons.
I molt bé, no? i molt bé.
Els dos partits que he pogut veure del Gandesa aquesta temporada, que va ser contra l'Alcanar i contra el Tortosa, la veritat és que...
Sí, jo també vaig veure el del Tortosa.
La veritat és que va ser un molt bon paper del Gandesa. Pregunta, Genís.
Pregunta, Edu. Pregunta. Ja serà. Sí, comencem pel comentari de Carles de Bot, que pregunta què ha passat. Doncs bé, ara suposo que et respondrem, i si no, bueno, com ha dit l'Edu, no? Quan s'emetrà el partit?
Demà a les 10:15 de la nit, pel Canal 21.
A les 10:15. Doncs bé, tenim el primer comentari d'Alejo, que diu, sense dubte, s'haurien de sancionar, no? Principalment a Cornejo ha sigut vergonyós el seu comportament d'avui. Recordem que l'Alejo és jugador del Batea. Un altre comentari de Robert Blanc, que diu, la federació tindria que sancionar els dos, però principalment el que tindria que sancionar els jugadors és el club, ja que per culpa dels jugadors sortirien perjudicat tot l'equip i el club, quan no és així, ja que hi ha molta gent. Primer de tot recordar que són persones i en teoria amb educació. I llavors comenta Fidel.
Molt bé.
Vale? L'implicat amb el tema.
És important que comentin els protagonistes.
I diu, jo no sé qui Pip ha fet esta pregunta, però que sapiguéssiu que si per donar un besito a la grada t'han de sancionar, doncs vosaltres mateixos. Recordo que a mi mai m'han tret groga ni m'han expulsat. En tenia una, sí, però si per això m'han de sancionar, vosaltres mateixos. Si parleu d'educació, li dieu a l'afició del Batea i això del respecte, doncs repeteix vosaltres mateixos. I per ser visca el Corbera. Doncs bé, podríem fer com un resum, no? Sí, no, i quin diu això.
Està molt bé l'aclaració de Fidel.
Que ell creu que no.
Des del principi ho hem dit que no és perquè sigui ni Fidel ni Cornejo, sinó que hem parlat de...
En general.
Evidentment, tindrien els seus motius. Jo, no, sí, sí, jo crec que des d'aquí, no? Dic que no estem culpant tampoc directament als dos. No?
Clar, el que no es pot fer és sancionar el públic en una targeta groga. El més senzill és sancionar el que està dintre el camp. Que es podria mirar d'una altra manera, que potser els aficionats han...
Òbviament han fet la seva, sí, també, clar, els aficionats, no? Sempre ajuden en aquest aspecte.
No és només culpa de en este cas de Fidel o de Cornejo, o del dia que sigui un del Gandesa o del Marçà o de qui sigui. Vale? És la situació que s'ha viscut i ja està.
Sí, sí. I repeteixo, des del meu punt de vista, és una opinió, ha estat potser més dolent l'actuació de Cornejo, sí, sí, que no pas la de Fidel, perquè la de Fidel ha estat una que ha fet i l'àrbitre l'ha vist, no? Sí, sí, en canvi, Cornejo ha fet durant pràcticament tot el partit, no? El que sé, clar, òbviament, el comentari de Fidel és importantíssim, que també diguin la seva,
sí, sí, sí,
i que ho respectem moltíssim, no? I demà es podrà
veure. Que s'agraïs tindre el seu punt de vista.
I tant que sí. Bé, doncs, aquí el comentari de Fidel, el Pichichi de la quarta catalana amb 44 gols. Nada más ni nada menos.
Seguim amb els comentaris. Jordi Porres diu, jo els tancaria a presó, suposem que amb ironia, igual agiteu-vos a dormir i l'educació, bueno, que... és el que els ha fet falta a alguns aficionats, que al final han fet encendre la gent, no tots. Replica Rupert, que ha fet el comentari abans, diu, l'educació ho deia per a tot aficionat a l'esport, i reconec que a un partit a vegades se surt de les caselles, però sempre es pot reconèixer les males accions i tot arreglat. Un altre comentari de Jordan, que també és jugador del Corbera, diu, l'afició del Batea no els ha provocat o què? A veure si la gent se pica sola, visca el Corbera. Un altre comentari de Fidel, que diu, visca aquí que Cornejo, mira les hores que ha ensenyat el cul, que si li pega per muntar la grada se queda tot sol.
Bueno, òbviament, això ja aquí és una altra història,
sí,
no?
Sí, però... no? Ja no estan responent a la pregunta, però bé, trobo que s'hauria de dir. Mm. I després tenim els dos últims comentaris, per mi l'últim el millor amb diferència, però va el de Juanjo, que diu, si educació és no parar de dir fills de puta als delanters del Corbera. Els primers maleducats són els aficionats, mal millor dit, del Batea. Així que vaya tonteria, pregunta, xatos. Vale, és el que han dit, no? Que la gent no està, suposo, interpretant bé l'objectiu de la pregunta. Estem...
No ho han agafat.
No estem culpant els dos jugadors, tornem a dir-ho, no? Sinó que era això, que evidentment...
Bueno, alguns no ho han agafat.
Clar, evidentment no estem justificant l'acció de l'afició del Batea. Evidentment sabem que l'afició del Batea, bueno, jo no estava, no? Però suposem que també ha actuat malament, no? Llavors, doncs bé. I el darrer comentari és de Narcís Miró, que diu... Pregunta, diu...
Ho sabia,
què són? Diu, què són aquestes trompes de fum als estudis de la Ser Mora d'Ebre? Diu, vale, està magí de convidar.
No es pot fumar aquí, no es pot fumar.
El comentari de la nit per Narcís Miró.
Home, m'ho he pensat, eh? Però que a veure si et fiques calçotets, tu. Que vas sense calçotets pel món.
Bé, el comentari de Narcís, que sempre diu la seva també,
sí, sí, sí.
A les nostres preguntes de dins l'estadi. Bé, doncs, són aquestes algunes dels comentaris, alguns dels comentaris d'aquesta pregunta, que poden seguir dient la seua, sens dubte, al llarg del programa. Són les 10:40, anem a la publicitat, tornem de seguida.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'esport ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit.
Només ingredients de primera qualitat, molts d'ells portats directament des d'Itàlia i seleccionats sota estrictes exigències. Això és el que tenim a la Palina i per això les nostres pizzas són les número 1. Fins a 30 varietats diferents amb massa 100% italiana i cuites al forn de llenya. La Palina, també carns, peixos, menú diari i per picar. Pantalla gegant per veure els millors partits. La Palina, Ramon Berenguer 24, Gandesa, 977-42-18-10.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pinkstyle. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda o calenta, solàrium vertical amb música ambiental, fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pinkstyle. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977-40-66-42. Estem al Facebook. Pinkstyle Centre de Bellesa.
Respira, descanses, capçades. Un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977-43-55-55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural. Un plaer que has de viure. Respira, descanses, capçades. Un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977-43-55-55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Deixa't seduir per un lloc envoltat de romanticisme, elegant, sota la llum de les estrelles. Restaurant Carpe Diem. És un plaer per a tots els sentits, per gaudir-ne cada instant. Carpe Diem, a la carretera de Rasquera, direcció al Perelló, quilòmetre 9.5. Telèfon de reserves 678-47-7700. Restaurant Carpe Diem, al Perelló.
Joieria Rellotgeria Anna Maria Muñiz, 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria: Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Anna Maria Muñiz, Avinguda València 31 de Gandesa, 977-42-12-36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que ens sortiràs satisfet.
La millor gastronomia de la Terra, dins del Priorat i Montsant. Això és el que trobarà el restaurant al Carcaix de l'Hotel Mirador de Siurana.
De 4 estrelles, situat en un lloc privilegiat amb vistes a tot el Priorat.
Obert cada dia, tot l'any. El millor confort, la màxima tranquil·litat i un entorn excepcional l'esperen.
Ideal per descansar i gaudir del silenci de la natura més espectacular. Una carpa al jardí mediterrani, tot amb pedra picada a mà. Un lloc privilegiat per a esdeveniments especials, tan privats que fins i tot es tanca la finca per a casaments, trobades, batejos.
Hotel Mirador de Siurana, amb el restaurant El Carcaix. Un plaer per gaudir. Reserves al 977-821-472. Visiti Mirador de Siurana .com. Siurana, terra d'històries i llegendes.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Revista L'Oliver, totalment gratuïta. Distribució de 10.000 exemplars a tot color a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Revista L'Oliver, la revista de les tres comarques, amb seccions d'enologia, cuina catalana, llegenda, entrevistes, passatemps. Revista L'Oliver, la revista que està de moda.
Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Mora d'Ebre, 977-400102.
Citroën Mañé Auto, servei oficial Citroën a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Li oferim tota gamma de vehicles DS, turismes i industrials que més s'ajustin a les seves necessitats. Oferta de canvi d'oli, filtre d'oli i revisar 12 punts de seguretat per 65 euros. I canvi d'equip de distribució des de 199 euros amb motors benzina i 299 euros amb motors dièsel. Oferta vàlida per a totes les marques. Citroën Mañé Auto, a Móra la Nova. Truqui i demani hora al 977 40 0036.
Citroën, creativ tecnologia.
La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. Frigorífics, càmeres, cafeteres. Fins i tot, maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629 42 7207 o bé pel mail a info@climartí.com.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Amb Eduard Pino, Jordi Salayet, Genís Pena i Xavi Salvador.
Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
Cadena Ser.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Tercera catalana.
Són les 10 i 47 minuts, escolten dins l'estadi, encetem ja aquest apartat de la tercera catalana, grup primer, jornada número 28, amb els següents resultats.
Resultats i classificació.
Flix 1, Móra la Nova 4, Ulldecona 4, Atlas de Tortosa 0, El Perelló 3, Santa Bàrbara 2, Sant Jaume d'Enveja 1, Camarles 1, Olímpic de Móra d'Ebre 0, La Sénia 0, Tivenys 0, Aldeana 4, Vilalba 4, Cambredó 1, Deltebre 2, Horta de Sant Joan 0 i Ametlla de Mar 3, Pinell 0. El Perelló surt com a l'equip més afavorit d'aquesta setmana, d'aquesta jornada. Té 61 punts, continua com a líder indiscutible amb 6 punts d'avantatge respecte a l'Olímpic de Móra d'Ebre, que en té 55. Es queda amb 53 l'Ulldecona, el Flix quart amb 48 i la Sénia cinquè amb 48 també, però amb un partit menys. El Móra Nova, després de guanyar avui a Flix, es situa setè amb 44 punts. El Pinell es complica la vida, és desè amb 37, 34 punts per al Deltebre i l'Horta de Sant Joan, 33 per a l'Atlas i el Sant Jaume d'Enveja, juntament amb el Vilalba, que marca la zona de descens compensat, i en zona de descens directe, 31 punts per a l'Aldeana, 16 punts per al Campredó i 15 per al Tivenys. Aquests dos ja sentenciats cap a la quarta catalana matemàticament, però està viu encara l'Aldeana, està viu el Vilalba, el Sant Jaume d'Enveja, l'Atlas, l'Horta, el Deltebre, i compta amb el Pinell, que tot i que podia avui, si hagués guanyat a l'Ametlla de Mar, doncs situar-se a la zona dels 40 punts i estar una mica més tranquil, jo crec que no hauré de passar problemes, jo crec que no baixarà el Pinell ni molt menys, és una mala ratxa, o almenys jo crec que és així, però sí que...
Clar, són 4 punts, no?
Molt bé, és el que diu Genís, que només són 4 punts del descens i falten poques jornades, si no crec que falten 6, no? Falten 6 jornades per acabar la Lliga i per tant, doncs, compte amb el Pinell que, bé, haurà d'espavilar-se o almenys treure els partits de casa per aconseguir aquesta permanència al final d'un equip que hauria d'estar lluitant per les parts privilegiades des de la classificació. Però bé, així està la classificació. Anem a parlar de com han anat aquests partits. Comencem per l'Olímpic de Móra d'Ebre, que ha empatat a casa sense gols aquesta tarda davant de la Sénia.
Club Esportiu Olímpic de Móra d'Ebre.
Bé, doncs, Olímpic 0, la Sénia 0, empat sense gols entre dos equips que han ofert un partit molt igualat i molt disputat, però pràcticament sense ocasions de gol en cap de les dues porteries. Tots dos equips han fet valer el fet de ser els dos equips menys golejats de la Lliga. L'Olímpic és el que menys, amb 24 gols en contra, mentre que la Sénia n'hi ha encaixat només 28, precisament els mateixos que l'Ulldecona. Estem parlant de els equips menys golejats d'aquesta Lliga. Doncs bé, amb una primera meitat amb molt migcampisme i en la que poca cosa resta a dir. Únicament la Sénia ha tingut alguna oportunitat de perill al primer temps amb un xut dins l'àrea que se n'anava fregant el pal de la porteria de Marc. De cara a la segona part, als 65 minuts de joc, Pol Bladé ha tingut una gran ocasió de gol, però no ha estat encertat en la definició. El partit en general ha estat força dur. Això ha passat factura a l'Olímpic, que acabaria el partit amb 9 homes. Primer al 83, quan Pete veia la segona groga per una entrada a la zona de mitjos i deixava el seu equip amb 10 homes. I poc després, al 86, Bernat Fernández aplaudia una decisió del col·legiat, un típic gest d'ironia que sempre se li acostumen a fer als col·legiats, i en aquest cas l'àrbitre li mostrava la segona targeta groga i deixava l'Olímpic amb 9. Una expulsió que, doncs, deixava sota mínims els de Josep Maria Rovira, que han tancat files en els darrers instants de partit, deixant a Pol únicament en punta. I tot i la inferioritat numèrica, el mateix Pol n'ha tingut una al final en una rematada de cap. Al final, empat sense gols, que alhora fa justícia també pel que s'ha vist sobre el terreny de joc. Un repartiment de punts que no afavoreix a cap dels dos, però l'important per a l'Olímpic és que almenys s'ha puntuat i segueixen depenent d'ells mateixos per a jugar la promoció. Tot i que, això sí, hauran de sumar més punts si ho volen aconseguir i ho volen disputar aquesta promoció d'ascens. Sembla ser que el Perelló ja s'escapa, sembla que és complicat que el puguin agafar, però el que sí que ha de fer l'Olímpic almenys és consolidar-se en aquesta segona posició, i com més punts aconsegueixi millor, perquè recordin que la promoció d'ascens la juguen els dos millors segons dels tres grups de Tarragona, que ara mateix les coses estan de la següent manera. El grup 1, l'Olímpic, és el segon amb 55 punts, el grup 2, la Selva del Camp, en té 63, i el grup 3, el Tancat, en té 53. Per tant, ara mateix la promoció d'ascens la jugarien Olímpic i la Selva del Camp, a l'espera també del Tancat, que s'haurà d'estar atent del que faci per a veure quins són d'aquests tres els dos que jugarien la promoció d'ascens. La setmana vinent, Camarles Olímpic, partit importantíssim també per a l'Olímpic, per a seguir reafirmant-se en aquesta segona posició i no deixar de vista el Perelló, que tot i que porta 6 punts, són un parell de partits només, i qui sap. Bé, doncs, hem parlat de l'Olímpic de Móra d'Ebre, 0-0 en aquesta tarda davant de la Sénia. Seguim avançant, parlem de més partits.
Joventut Esportiva Flix. Atlètics de Móra la Nova.
És un partit amb dos parts molt, 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 molt diferents. La primera part hem vist un Flix molt fluid en la pilota, que estava molt segur en ella, que es sentia còmode, que nosaltres li hem permès estar molt còmode, i ells s'han agradat en aquest sentit. No hem tapat bé les seves línies de canvis d'orientació llargs, anàvem tard a totes les basculacions, i ells ho han aprofitat per tindre un ritme i una velocitat de circulació molt alta i que ens ha complicat encara més. Nos faltava aquesta intensitat que no la teníem i no estàvem. Per això, tot i així, hem tingut un premi molt gran. Jo crec que estar empatats a la mitja part era un premi enorme per nosaltres, vist el treball que havíem fet i el treball que havia fet el Flix. Després, a la segona part, a la mitja part, ho hem parlat una miqueteta, els he dit que no podíem continuar així, que s'havia de fer un canvi d'actitud a les pressions, molta, molta, molta més velocitat, ser més ràpids a l'hora d'arribar dalt i poder fer mal a l'esquena al Flix. I així ha sigut. Realment els jugadors han reaccionat d'una forma bestial, han sigut capaços de menjar-se el Flix, d'estar segurs, d'estar tranquils en la pilota, que la primera part no fèiem més de dos passes seguits, era... i quan fèiem més de dos passes abusàvem de densitat en la banda, cosa que provocava la pressió del Flix, que anava molt fora la pressió i ens robaven fàcil. A la segona ha sigut tot al revés. Hem jugat fàcil, ràpid, hem sigut intensos a dalt, hem tingut la intensitat adequada per poder arribar a porteria i fer mal, i damunt, doncs, aquells dies que van sortint les coses i cada vegada que arribàvem era gol. I això, doncs, ens ha donat molta moral i després molta confiança, que hem sabut mantenir la bola als moments importants, quan el Flix clar, tenia aquest puntet de necessitat d'anar pel partit i això ens ajudava a anar ells a pressions boges sense tant ordre com a la primera part, i això ho hem sabut dominar molt bé.
Bueno, una primera part jo, per mi la millor que han fet des que estic jo aquí, però bueno, els han donat vida al temps de descompte quan es marquen amb una errada individual nostra, i la segona part pràcticament, bueno, per errades individuals llancem el partit, perquè tots són errades individuals que mos condenen els tres gols que mos fan. Sí, és dels gols que diuen un gol psicològic, però bueno, tot i així a la mitja part ho hem dit, bueno, continuem treballant, ho estem fent força bé i comencem una altra vegada 0-0, segona part. Però bueno, entre que sortim bé, comencem a tindre pilota i de les primeres que tenim la perdem i ens fan el 2-1, i a partir d'aquí, bueno, l'equip s'ha desfet, i ja dic, després dos errades més individuals, doncs ens condonen al 1-4 definitiu.
Bé, doncs, paraules dels dos entrenadors, de l'Ambròs Segura i de Jesús Alcalde, l'entrenador dels Atlètics de Móra Nova i de la Joventut Esportiva de Flix. Pau Folqué, bona nit.
Bona nit.
Bona nit. De seguida, Pau Folqué ens explica com ha anat aquest partit, ens fa la crònica, i aprofitem que avui tenim també a Magí, Andreu i a Genís, doncs vosaltres que heu estat presents millor que ningú en aquest partit, doncs alguna cosa a dir, ho podem debatre una mica. Pau, som-hi, arrenquem.
Arrenquem. Serà una crònica, ja ho sabeu, improvisada, hem jugat molt tard i per tant anirem tirant entre els tres. Aviam, el resum del partit d'avui. Podríem dir que ha estat per al Flix un blanc i un negre. Fent una metàfora, és com el glaçó que està a la nevera i després el traus al mig del desert i desfà de cop. Mm. O la mantega, que també està a la nevera, i la posa a la paella i acaba derretint-se. Doncs bé, el Flix s'ha caigut ridiculitzat a casa davant un públic nombrós en el derbi de la Ribera d'Ebre contra el Móra Nova per 1-0-4, completant la millor primera part de l'Alcalde, amb un futbol exquisit i un capaç d'oportunitats, però també protagonitzant la pitjor segona meitat de tot el curs, amb una nul·la capacitat de reacció alarmant. El Flix ha començat fort, i ben fort, amb un travesser, per exemple, amb un travesser de cap de Vinyes. Estava ben des de les línies, la jugava, tocava, arribava, la treia bé des del darrere, estava fent una exhibició en totes les lletres. La personificació de l'actitud, de l'ímpetu que ha tingut el Flix la primera part, ha estat en la figura del capità Mani, que al minut 33, amb una mica de fortuna, això sí, ha robat una pilota al mig del camp, ha arribat a la frontal, ha xutat, ha marcat 2-0 i avançava als suixancos. No obstant això, en l'última jugada de la primera part, a últim segon, una falta protestada per l'equip local, l'ha picat Joan, i Narcís, sol com un mussol, al segon pal, ha rematat de cap per empatar. Potser, ja ho ha dit l'Ambròs, massa premi al descans per al seu equip i el Flix, que marxava amb un regust agredolç al vestidor. Aquest gol ha estat clau perquè ha actuat la resta de partit com a sedant per al Flix, que a la segona part ha notat tot s'ha de dir la baixa de Mani per motius laborals, i l'equip ha caigut completament. Si la desubicació a la primera part del Móra Nova, a la segona ha estat del Flix. És que el Flix literalment no ha pogut les calces. Ha baixat el rendiment i físicament ha acabat desfet. L'1-2 arribava al 68 amb un tret que s'ha tret Miravete des de 30 metres, ha trobat una pilota morta, l'ha engaltat i ha remuntat el marcador amb l'1-2. Acte seguit, Ivan Lagunas, al 80, feia l'1-3 amb un xut des de fora de l'àrea amb l'esquerra, i Magí s'encarregava d'obrir la ferida encara més per als locals al minut 81 i apartar-los de dalt de la classificació amb una contra que ha culminat molt bé robant la pilota Albert Vinyes. Podríem dir que la il·lusió s'apaga, no del tot, perquè manen les matemàtiques, però retallar 7 punts a falta de 18 per a jugar sona més aviat a miracle. S'ha de fer autocrítica quan ja no s'estigui en calent, a veure què cal arreglar, i cal mirar endavant per acabar la temporada de forma digna. Això sí, el que està clar, per cert, un deu a l'afició, un agraïment per part del club per respondre a la crida que havia fet l'entitat. Han acudit molta gent amb samarretes de l'equip a l'estadi per animar el seu equip. Llàstima que no ha pogut ser.
Molt bé, doncs, Pau Folqué, moltíssimes gràcies per apropar-nos la crònica d'aquest partit. Magí, Genís, 1-4, victòria en aquest cas importantíssima per al Móra Nova per a seguir sumant una mica. La derrota del Flix, òbviament ho deia ara el Pau, que fa mal, perquè, com bé dius, Pau, les matemàtiques encara manen i, per tant, les possibilitats del Flix continuen vives. Però, clar, és veritat que són ja 7 punts d'avantatge que us té l'Olímpic, no? Que imagino que és la referència que agafes per a aquesta segona posició. I bé, doncs, encara queden uns quants partits. Entre ells també queda un partit entre el Flix i l'Olímpic de Móra d'Ebre, però bé, hauria de passar algo molt dolent a Móra d'Ebre perquè l'Olímpic doncs no pogués mantenir aquesta segona plaça, o que l'Ulldecona i la Senis col·lessin també per aquí.
S'havia abocat el club de cara a aquest partit, perquè era el partit de l'il·lusió, un derbi, sí. Vindria molta gent de Móra Nova. Es coneixia que evidentment l'Olímpic tenia un os de regar com la Senis a casa. I clar, durant la setmana el rum-rum al poble ha estat molt bo, però clar, avui l'equip ha caigut. També veure que les dues desfetes més horripilants, podríem dir, de la temporada han estat en els dos derbis que ha jugat a estar al Flix, al camp de l'Olímpic Móra d'Ebre, o sigui, i avui contra l'altra i a casa, que potser encara ha fet més mal que perdre el camp de l'Olímpic. És un fet a destacar, que les dues desfetes han estat contra els dos rivals, podríem dir, més propers que Trofils a nivell geogràfic.
El que passa, Pau, que la primera desfeta es va cobrar Albert Lizaso a la banqueta. En aquesta hi haurà alguna conseqüència o no?
No, a nivell d'entrenador no hi haurà cap conseqüència. Ja us avanço que la setmana que ve no estarà al cap de la banqueta, però no estarà per motius personals, perquè fa un viatge per la feina, però almenys no, a hores d'ara no és...
Val.
No sé, aquesta possibilitat no es descarta absolutament.
No, òbviament, recordo que la decisió de destituir Lizaso va ser per la imatge que s'havia donat també davant de l'Olímpic i la que es venia donant els partits anteriors, perquè els resultats no acaben de ser tots bons per al Flix, tot i que l'equip estava en una posició privilegiada a la taula, però bé, imagineu, Pau, que consideràs amb mi, les matemàtiques ho diuen a més, que també des de que Lizaso no hi és, les coses tampoc no han anat millor.
Correcte, almenys a nivell de resultats, sí. No han anat millor. Sé que amb Albert l'equip destacava per unes coses i ara amb l'alcalde destaca per unes altres, que per exemple avui la primera part s'han vist, o sigui, ha fet un joc de toc, un joc que ha tancat perfectament el Morano al darrere, però és que la segona part arriba últimament, i sobretot els partits de casa, el camp gran, arriba al baixó en físic i l'equip és que es desfà com la mantega al foc. I és el que avui ha pagat el Flix. No obstant, no s'ha de traure tot que he dit, que m'ha dit el Móra Nova, que jo no sé què Ambros a la mitja part que els ha donat aquests nois, però han canviat 100% la segona part respecte a la primera i han fet una gran segona part.
Bé, doncs, Magí, Genís, alguna cosa més a comentar sobre el partit?
No, a veure, jo crec que el que ha dit és el correcte, l'Ambros a la mitja part, tot i que havíem tingut potser un premi massa excessiu al final de la primera part, l'1-1, que no me'l mereixien, potser, tenia raó, però clar, a la mitja part mos ha fotut bastanta bronca, mos ha dit que cansats no devíem estar, perquè la veritat és que havíem passejat pel camp, i clar, sí, que mos ha tocat potser l'amor propi d'això, però a veure, la primera part, com ella ha dit, sí que s'ha mereixut lo Flix, sí, la veritat és que ha jugat millor que nosaltres, han tingut ocasions de córner, sobretot, el gol que m'ho han fet ha sigut un xurrasco, però bueno, a veure, el futbol també compta això, no? Però clar, ells han dominat pues, per anar 1-2-0 a favor. I la segona part, pues, és el que ha dit, que hem estat millor, hem agafat bé el contraatac i no res, si marques 4 gols fora de casa...
Te l'emportes, molt probable.
És que és normal.
I Genís, quan marcarà?
Això és...
M'havies promès un gol, Genís.
Sí, jo prometo moltes coses.
No et va dir que
no. No del PP, venga, o no.
És un problema que tens, sí.
No, bueno, seguim parlant de partit, no millor, o què?
No, lo bo és que ho intentes moltíssim, perquè avui has fotut un xut de 40 metres. De 40 metres...
Al final, des de la pròpia porteria.
Sí o no, és veritat o no?
Sí, no,
però... No passi falta, tu.
No cal comentar, no.
No passi falta. Del partit, alguna cosa més a comentar?
Sí, no, però jo crec que això, que la nostra reacció ha sigut admirable, no? Crec que hem sabut agafar-nos el premi este que... En què ens referim amb el gol que en principi no ens mereixíem. I l'hem aprofitat, hem reaccionat bé, hem anat millor a les pressions, hem assegurat els primers passes, hem arribat amb més insistència, crec que el Flix ha perdut el control del partit, no es veia còmode, no s'ha pogut agafar
el joc que tenia la primera part i bé, nosaltres doncs amb quatre arribades o cinc hem tingut bones, les hem aprofitat i crec que ha sigut la clau, no?
Sí, la defensa també, la defensa sí, nostra està la segona part impecable.
Ezequiel ha fet un partidàs, Narcís també, bueno, tots los quatre.
Ezequiel Rangel.
Bé, doncs, Pau, ho deixem aquí.
Fins la setmana que ve, la setmana que ve, Pinell-Flix.
Pinell-Flix, partidàs, eh? Partidàs. Perfecte. Sí. Que vagi bé. Bona nit, Pau. Una abraçada.
Una abraçada.
Que vagi bé.
Adéu.
Això era una mitja abraçada.
És una mitja abraçada. S'ha quedat a mitges, s'ha quedat a mitges. Hem parlat d'aquest partit entre el Flix i el Moranova, aprofitant que avui també tenim a Magí. Magí, si et sembla, podem fer un repàs general d'aquesta temporada que estan fent els Atlètics de Moranova, però oblidar potser els primers partits de la temporada que us van deixar en zona inclús de descens de categoria. Però bé, la recuperació, el canvi d'actitud, el canvi de resultats, el canvi de tot del Moranova té nom propi, Olímpic de Móra d'Ebre.
Sí, bueno, va ser a partir d'aquell dia que sembla que vam despegar, però on que va ser a partir d'aquell dia el treball ja s'estava fent de molt abans, m'entens? I els entrenos, la manera que l'Ambros prepara els entrenos i tot la gent que assistia i tot, bueno, que assisteix i tot això és la clau, crec jo, de poder encadenar un de victòries seguides, perquè després de les 8 que em sembla que van fer
7 o 8,
bueno, és igual. Després vam empatar a casa contra l'Aldea, que ens van empatar a l'últim minut. Després vam tornar a empatar un altre partit que ens van empatar a l'últim minut, però clar, a vegades, no sé, pots guanyar o pots perdre, sí, però si entrenes bé, el més segur és que t'he sortit els resultats i jo crec que és el que ha passat, el que passa que, clar, el més normal que passi és que si no hi ha els resultats, salta l'entrenador, els mals rotllos i tot això, i això és el més normal que passa al futbol, però bueno, aquí s'ha tingut la paciència, ens ha pogut tindre el temple per a poder aguantar tot el grup i tot això i a donar els seus fruits.
El vestuari bé.
El vestuari
està unit.
Impressionant, de veritat, impressionant. Els nous que han vingut, tant JJ com Narcís Mussol, com l'Edu, és que tots els que han vingut, l'Albert, tots els que han vingut nous ara, el Genís mateix, tots els xavalillos joves que han vingut i tot s'han sabut adaptar molt bé i on que podien vindre una miqueta més d'entrenar, però bueno.
Oh, que dolent.
Tenen exàmens. Tenen exàmens, coses rares. Però molt bé, el vestuari és molt bé. Dels millors que hi ha estat, de veritat.
Pot ser que aquest bloc continuï la temporada vinent? O serà difícil?
Pues no sé, jo crec que serà difícil. Per moltes coses, però a mi em faria gràcia, clar que em faria gràcia, però jo crec que serà difícil l'any que ve. Hi ha molts problemes. No problemes, hi ha problemes al club, pues, com tots els equips que hi ha problemes, no? Clar, i és complicat i s'està fent un esforç, la gent ni parla d'això ni molt menys, la gent no, o sigui, nosaltres no, ni parlem d'això, anem a jugar, anem a intentar guanyar i si la gent estigués molesta per això no aniria ni a entrenar ni faria res d'això, i d'això és el tema que menys se parla. A veure, a tothom li agrada. És normal, no? Però bueno, si és el que hi ha, és el que hi ha.
No, i el fet de que, doncs, tot i els problemes aquests que comentes, econòmics, no passin factura en quant als resultats de l'equip, això és molt d'admirar.
És que jo crec que és el més normal, perquè quan hi ha problemes, a veure, econòmics, el més normal és que l'equip no vagi bé. Si l'equip no funciona, la gent se deixa una mica de costat, no? I el més normal que passi és que estiguessis lluitant per baix i allò, però bueno, s'ha sabut portar molt bé, la gent de fora, sobretot, la gent de fora han sigut tots d'admirar de la seva feina, de vindre a entrenar, de no fallar mai, és que no fallem mai a entrenar, sempre som bastanta gent. Tret d'alguna setmanilla que pot ser...
Hi ha Champions, no?
No, però entre lesionats i tal, clar, han tingut molta gent tocada.
Han tingut molts lesionats, ara comencem a estar tots una altra vegada, però bueno... No sé,
va haver 3 o 4 setmanes que potser van coincidir també amb la baixada aquesta que vam fer després de l'Aldea.
Sí, molt bé.
Però jo crec que comparteixo el que diu ell, no? Que és admirable que... No, he tornat a utilitzar aquesta paraula, però bueno, és igual.
És molt vocabulari.
Que és admirable que l'equip respongui les maneres que respon amb els problemes que...
Sí, clar, problemes és... A veure, segur que tots els clubs n'hi han de problemes. Però bueno...
Saber afrontar, no?
Clar, i aquest any potser ha tocat una mica més aquí a Moranova, però bueno, pues, jo què sé, pues, a fer costat amb la gent que hi ha, la gent que cada dia treballa pel club i això, i els jugadors que juguen, pues igual, ajudar-los i ja està.
Magí, per a rato a Moranova o no?
Pues no ho sé, la veritat és que no ho sé, perquè ja porto 3 anys aquí i m'agradaria també de veritat, m'agradaria tornar, no marxar, però vull dir, no sé, viure un altre puesto també. Lo que pasa que, clar...
A què et refereixes quan dius això?
Viure a un altre puesto, vull
Qatar.
Dir...
Qatar.
A Qatar.
Amb Raül.
En Raül.
Seria Qatar, Estats Units, no... No. La Xina es porta molt, la Xina, ara també.
Sí, amb el Jordi Roca i el Narcís.
Fent una trucadeta a l'Àngel, Àngel Rangel, a veure què pot fer.
Sí. No, home, jo què sé, a mi m'agradaria seguir. Lo que pasa que, bueno, també és normal que... Pues que hi ha jugadors, la gent lo que li motiva és veure jugadors nous, veure jugadors jovens, jo què sé, jo també ho entenc, a mi m'és igual. Si no jugo a Molanova, jugaré a un altre puesto. Jo sóc d'aquí, de Molanova, però bueno, o sigui que no moriria si no jugués, aunque a mi m'agradaria jugar aquí a Molanova.
És a dir, que has deixat el futur una mica incert.
Sí, la veritat és que sí, perquè és que no ho sé ni jo. Igual dic que m'agradaria marxar i després no puc marxar a cap puesto perquè no em vol ningú. Igual diu que te dic que me quedaré a Molanova i després resulta que marxo. No, la veritat és que no ho sé. L'any passat sí que ho tenia molt segur perquè pues, l'Ambròs fitxava per aquí, era un projecte molt ambiciós i segueix sent un projecte molt ambiciós. El que passa que no sé si és que estic cansat, cremat o no sé, tio, també cansa molt jugar aquí a casa i quan va bé, molt bé, però quan va malament, tots els tiros te'ls emportes tu i a mi això ja com que me la bufa una mica, m'entens? Prefereixo anar a jugar el diumenge, no passar el rato, però vull anar a jugar i passar-m'ho bé, com per exemple avui, que avui tot... És que el futbol és molt ingrat, o sigui, quan guanyem és que tot és molt bonic sí. I tu ets el millor sí, i l'altre és allò. I quan perdem, ja està, és que ja té 30 anys o l'altre és que en té 38 i això és el que no m'agrada del futbol a mi. Quan a vegades perds i has lluitat i has donat la cara, també és bonic que et vinguin a tocar l'esquena i dir-te, hòstia, no guanyar, doncs no passa res. Quan se perd, sempre, no és que hi hagi males paraules, no? Però vull dir, sempre que malo sou, que no sé què, això és el que no m'agrada a mi. Això un fort negre.
Bé, doncs aquí estava parlant Magí i Andreu sobre la possible continuïtat o no amb el Molanova. Sens dubte, ho podríem dir així, no? Que Magí és la peça angular en la qual va girar el nou projecte del Molanova. Un Molanova que, ja saben, estava enfonsat a la quarta catalana. Miguel Abella, que jo sempre li he dit i sempre li recordo que va fer possible doncs, que el Molanova va estar a punt de desaparèixer. Això sí. Cal destacar-ho. Ell tot sol, juntament amb el Jordi Lleveria i poca cosa més, van tirar endavant un club que estava a punt de la desaparició. Van aconseguir, amb gent del poble i amb gent molt compromesa, aconseguir l'ascens de categoria a la tercera catalana i a partir d'aquí doncs, ja va girar una mica tota la figura de Magí, que va tornar cap a casa i a partir d'aquí doncs, s'ha fet aquest nou projecte que ja portes 3 anys amb el Molanova.
3 anys.
I bé... Canvi d'aires? No, ho sabrem al mes de juny, o potser més endavant.
Sí, és que no és que tinguis pensat, jo dius, és que me'n vull anar, no, jo no me'n vull anar de cap puesto. Però bueno, a tothom li agraden les coses ben fetes i t'agradaria que pues, lo bloc que continués tot i això pues, és difícil perquè qui més qui menys, la gent ha fet molt bona temporada i la gent tots no se'n demora i a veure, és complicat, el que passa que bueno, és el que parlem... Si seguim tots, pues no sé, igual si seguiríem i si no, pues... Però ho veig una mica complicat. A mi m'agradaria, de veritat, a mi m'agradaria anar a un altre puesto a jugar. Ja només pel fet de que a vegades... És que és una mica d'allò, perquè jo porto 3 anys aquí i el primer any tot era molt bonic perquè marcava molt gol. El segon any ja em vaig marcar una mica menys. I el tercer any ja he marcat una mica menys.
I si has d'esperar que marco Genís, pues, al igual,
clar,
al igual ets veterano.
I té 19 anys. I
va fer un camp de súper artificial en què no ha marcat.
Però bueno, això ja més val parlar més endavant i ja està.
Molt volia preguntar, canviant de tema, per allò que comentava al començament. No sé què del xut del tobogán o com ho feia...
Bueno, que també es podia dir xut del tobogán, però...
Sí, és veritat.
No vas desencaminat, és el xut de la Font.
Jo diria, jo m'agradaria que ho expliqués ell.
El problema és que normalment els entrenos fan més gols que Magí. Este és el principal problema.
Els entrenos,
això no ho veu ningú. Això no ho veu ningú. Magí no ho dirà aquí, però realment els entrenos fan més gols.
Jo crec que mentira, però bueno.
I l'altre dia la Genís a l'entrenament va fer 3 gols, això no ho dirà.
Clar, evidentment.
Si vols a partir d'ara... Si ho portes apuntat... Escolta,
pues què? Hòstia, no,
que entre
el terapé i els d'entreno...
Fem un premi pitxi si els d'entreno.
Sí. No, que es quedo les 12.
Que un d'estos... Bueno, un d'estes minicompeticions que estàvem fent allí de xutar, no? Pues me va vindre una i vaig xutar allò... Allò que jo la vaig veure a l'esquadra, no? Però la pilota no va a l'esquadra, sinó que se'n va anar... Ja lo que és fora del camp, o sigui, algú... Bueno, si tu veus el camp del Molanova, ja lo que és parc... passant-lo part, no? El que és arribar a la font.
Ah, hi ha una font allí i la va fotre a la font.
I la pilota va tocar la font.
En sèrie que va anar a la font?
El que digui, al bar del bar del club...
Va ser molt desviat, doncs, no?
Desviat? Li pega com l'Àngel, el xaval.
Portava efecte,
a l'estil Rochenbach.
Efecte hivernacle. Ja es pegant en pen exterior, no? No, Rochenbach, com diu... Quaresma, vas fer el regat, a bicicleta...
Molt bo, tio.
Hòstia,
tant, i va tornar tot sol, o tinc els bomberos?
Tu te'n recordes el xut de Rochenbach? No, un xut de Rochenbach des de la frontal de l'àrea que se'n va anar fora de banda.
Quasi igual de bo que el de Munich a la final de la Copa del Rei, el Bernabéu contra el Betis. Sí, ha pegat tan malament que sol que està de Figo i un cigarro i va marcar.
Figo.
És similar.
Bé, doncs, hem parlat dels Atlètics de Móranova. Si hi ha alguna pregunta que algun oient li vulgui fer a Magí, cap problema. Via Facebook que ens l'enviï i nosaltres li fem de part vostra. Seguim avançant a la tercera catalana perquè tenim més coses, tenim més partits dels quals hem de parlar. Som-hi.
Club Esportiu Horta de Sant Joan.
Pues nova derrota. Avui l'Horta ha perdut 2-0 al camp del Deltebre, un Deltebre molt efectiu, que en una ocasió cada part ha sabut solventar la papeleta. Al minut 11 de joc era Oriol que adelantava el Deltebre, un Deltebre, com bé diem, en poques oportunitats, un Horta ben ficat al terreny de joc, però sense sort, un Horta que es complica una miqueteta la situació de la categoria. A la recta final del partit, Marc Toledo, amb un gran xut des de la frontal, ficava el 2-0 definitiu.
Seguim avançant, més partits.
Futbol Club Vilalba.
Victòria vital i important del Vilalba per 4-1 davant el Camp Redó. Un Vilalba que ha sortit molt fora del terreny de joc en moltes ocasions, però que la primera seria la del Camp Redó. 0-1 al minut 17, gol de Francisco Manuel. Tot i començar molt bé, el Vilalba es trobava darrere el marcador i tothom feia preveure que la cosa podia anar malament. Però Abdul, aprofitant una sacada de falta i Didac, marcaria l'1-1 i abans del descans i el tir de cap ficava el 2-1 al marcador. A la segona part el Camp Redó sí que sortiria més enxufat, però a la recta final un gol en pròpia porta i un nou gol de Yelti ficant el 4-1 definitiu.
Club de Futbol Pinell.
Derrota dura del Pinell ahir, que no acaba de trobar este puntet per sumar victòries. Ahir davant la Metlla els locals serien que portenien el domini del maig, mentre que el Pinell era qui sortia a la contra. A minut 18 de la primera part, una falta en el mig del camp dubtosa, la pengen a l'àrea i Norbert, dubtant la sortida, donava la pilota per a Dani, que feia pujar l'1-0 al marcador. Abans del descans, Samuel de penalti marcava el segon, un penalti que els pinellans reclamen que no ho era. Pues bueno, l'àrbitre sí que el pitaria i Samuel ficava el 2-0 al marcador. Abans del descans, Héctor, de nou amb una falta directa, marcaria el 3-0 definitiu. A la segona part, el Pinell ho va provar, però sense sort, ja que l'àrbitre de tant en tant els hi parava quan sortia alguna contra, evitava alguna falta, si era dubtosa i tal. Un arbitratge molt, molt casero, mos comentem.
Bé, doncs, amb els partits dels equips de la Terra Alta posem el punt i final al repàs del grup primer de la tercera catalana. Magí, el Perelló va llançadíssim, l'Olímpic el persegueix, però ha de mirar també de ben a prop a l'Ull de Cona. Compte la Sènia, que també es pot apropar perillosament a aquesta part de zona plaça. També està per allí el Flix encara fins a l'últim moment, suposo que estarà. Com ho acabes de veure?
Pues jo penso que el Perelló ja no l'agafaran. Penso perquè, i no vull que l'agafin. Perquè, primera, perquè està amb un germà que està jugant al Perelló i tinc molt bons amics i m'agradaria que ho assolissin i que és bueno que pugessin. Després, l'Olímpic ho té bastant ben encarat, perquè només... Jo crec que com a molt ho pot agafar l'Ull de Cona i... no ho sé. Penso que pot ser millor equip l'Olímpic que l'Ull de Cona. L'Ull de Cona són molt... van molt durs, van molta intensitat, que esta setmana ben enamora, però bueno... I no ho sé, jo potser el Flix potser ja està una mica massa separat i la Sènia també. Després ja...
La Sènia té un partit menys, però...
Sí, però la Sènia... O sigui, el dia que vam anar nosaltres allí... nosaltres vam sortir molt bé i ells... I després, no sé, se empata molts partits. Estic mirant i n'ha empatat 9 de partits. Dels que va davant és el que n'ha empatat... Bueno, és el segon que n'ha empatat més de tot allò. No sé, m'han comentat aquesta tarda, per exemple, que al camp de l'Olímpic estava 9 i ells estaven... la Sènia estava detrás. O sigui, no sé, un equip que vol estar dalt. Per exemple, el Flix esta tarda
se li veia, a la primera part se li veia les ganes d'arribar, de tindre jugades, i n'ha tingut, i els partits se guanyen marcant gols. Ara, si vas jugant a la forma Rakan, allò de 0-1, guanya 0-1, 0-1, 0-1, jo crec que no pots estar dalt. Es tira bé, però no es tira dalt.
I pel que fa a la part baixa, veiem que la part baixa treu fum, molt igualada també, excepte que amb Rodó i Tivenys, Magí, quin consideres que serà l'equip que acompanyarà aquests dos equips a la quarta catalana?
Pues jo crec que serà l'Atlas.
Sí?
Sí, jo crec que serà l'Atlas. És que l'Aldeana va el número 16, tio, i tenen molt, jo sé, a mi me van agradar bastant. Tenien molt bon equip, tenien un porterasso. Lo Sant Jaume sou a casa és difícil. I, a veure, l'Atlas... Sí, és que...
L'Atlas, per mi, va ser el rival més fluix que...
Per
que
això...
Però, clar, a casa seva treu molts punts. Este és el bo de l'Atlas.
Sí, el Pinell, no, jo estic segur que no patirà gens. El Pinell, l'Horta està per allí... No sé, jo crec que serà l'Atlas. Que...
L'Horta a casa treu molts punts. També sí. És una situació com la de l'Atlas.
Sí.
Tot i que a fora a casa, pues, també de tant... És un rival complicat. I jo tampoc crec que patisque l'Horta per la categoria.
No ho sé.
Bé, doncs veurem què passa en aquesta recta final. Quin serà l'equip que acompanyarà Camp Redó i Tivenys a la quarta catalana? Hi ha bastantes paperetes, la veritat, per acompanyar-los. Seguim avançant. Resta de la jornada del grup primer de la tercera catalana. Som-hi.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb l'Ulldecona 4, Atlas 0.
Victòria contundent de l'Ulldecona, que es postula com a un dels candidats a l'ascens. Marcarien Santi en dues ocasions, Jordi i Roger.
El Perelló 3, Santa Bàrbara 2.
Partidàs que acabaria amb la ratxa de victòries del Santa Bàrbara. Marcarien pels locals Cristian i Moe en dues ocasions i Moja i Gilabert per part dels visitants.
Sant Jaume d'Enveja 1, Camarles 1.
S'avançaria primer el conjunt visitant amb un gol de Daniel Fluixà. L'equip de Sant Jaume reaccionaria a temps i empataria de penal deixant l'1-1 definitiu a l'Electrònic.
Tivenys 0, Aldeana 4.
L'Aldeana goleja el Tivenys, però tot i això segueix en zona de descens. Els golejadors serien Amado, amb un hat-trick, i Alexandre.
Molt bé, doncs després de la resta de la jornada del grup primer, anem cap al grup segon, resultats i classificació.
Resultats i classificació.
Amb el Mas Pujols 2, Montbrió 1, Cambrils United 1, Alcover 2, Marina Cambrils 1, Alhambra de Reus 2, Hospitalet de l'Infant 1, Unió Astorga 2, Espanya Canonja 1, La Canonja 1, Mas Pellicer 2, Nàstic B 1, La Pastoreta 0, Falset Esportiu 0, Vilaseca 1, La Selva del Camp 1 i Les Borges del Camp 2, Bonavista 2. El líder de la classificació és la Canonja amb 69 punts, el segueix la Selva del Camp, que és segon amb 63, i la Pastoreta un pèl distanciat és tercer amb 56 punts. El Falset, després d'empatar sense gols ahir al camp de la Pastoreta, situa en aquesta novena posició amb 38 punts i tanca amb 15 el Montbrió. A més, el Mas Pujols i el Marina Cambrils tenen tots dos també 20 punts i l'acompanyarien en aquest descens de categoria. Bé, doncs, 0-0, la Pastoreta 0, Falset Esportiu 0. Ens explica aquest partit, la crònica.
És del Jordi Perelló. Jordi, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit, Miquel.
Bé, doncs, ràpidament, explica'ns aquest 0-0 d'ahir del Falset Esportiu.
Doncs molt ràpidament, perquè hi ha molt poca cosa a explicar. Un partit avorrit, ensuplit, i amb molt poques ocasions, però va fer que el Falset empatés a 0. Això sí, em seria un punt d'orgull, el tercer al terreny d'un dels més forts classificats de la categoria, com és la Pastoreta. Un punt d'orgull, un punt important al camp d'un dels equips contenent més importants, més forts de la categoria, que fa que el Falset, doncs, continuï al nou lloc de la classificació amb 38 punts. El partit d'ahir, poca història que comptava. Avorrit, ensuplit, amb poques ocasions, tal com us diem, i que es va acabar 0-0. Un partit Falset Esportiu que compta ja els partits que queden per acabar la temporada, és nou classificat amb 38 punts i queda perquè agafa força temps, força partits, que es troba la zona més que tranquil·la del grup segon de la tercera catalana. 6 partits manquen per acabar la temporada i el primer partit el Falset Esportiu rep el proper dissabte el nou Domènec Aragonès al Vilaseca B, un dels equips també potents de grup segon de la tercera catalana.
Molt bé, doncs Jordi, moltíssimes gràcies i fins la propera setmana.
Fins la propera setmana. Bona nit.
Que vagi bé, adeu.
Bé, doncs la crònica del Jordi Perelló en un partidàs del Falset, sobretot de la segona part, on va inclús fallar un penal. Va estar a punt el Falset d'endur-se algun puntet, alguna victòria, la victòria volíem dir, perquè el punt ja se'l va endur del camp del tercer classificat. Per tant, meritori empat del Falset, un Falset molt irregular aquesta temporada, on a més també us podem avançar que Gerard Font no continuarà entrenant el Falset Esportiu la propera temporada. Així li ha comunicat la Junta del Falset aquesta mateixa setmana. Per tant, no continuarà Gerard, volíem podem dir com a entrenador del Falset la propera temporada. Dit això, ara sí, hem d'anar a la publicitat, quan ara mateix són les 11:23. Ràpidament, un repàs a la pregunta del Facebook. Crec que continua a venir molt moviment.
Això de ràpidament és complicat.
Sí, bueno, no comentarem tots els comentaris, no, perquè sí, n'hi ha moltíssims. Dir que
la gent,
bueno,
que respon a la pregunta,
sí,
més que res.
Bueno, que és això, que ha hagut molt malentès en relació a la pregunta, ha hagut com... Bueno, que no cal excusar-nos més, no? Jo suposo que hem deixat clar el que volíem amb la pregunta. I doncs, comentaris. Hi ha dos o tres comentaris que pregunten, que diuen és molt difícil contestar una pregunta si no expliques què ha passat. Clar, nosaltres suposem que esteu escoltant els programes, clar, no? Quan estem llançant la pregunta. Llavors, si voleu veure, doncs recordem que hi ha les remissions de Canal 21 i tal. I bé, com a comentaris, doncs destacar un de Joan Aguanell que diu... diu, però a veure, què estem parlant aquí? Fidel i companyia, pareix mentida que fa tants anys que juga a futbol, els aficionats diuen el que volen, poden ser més o menys educats, però el que no es pot fer és entrar al joc encarant-te en la grada i muntar l'espectacle que s'ha muntat, que ens coneixem. Primer aprenem a oblidar a la gent de la grada. Un altre comentari que diu de Francesc Manuel, que diu, un cop l'àrbitre ha xiulat, ja tot queda com anècdota, lo important és, i amb el que us ho ha de quedar, és que al final, si no passa res estrany, tots els equips l'any que ve jugareu a tercera catalana.
Sí, ho hem dit durant la retransmissió, que aquest mateix partit molt probablement el veurem igual la propera temporada, no sé si amb diferents jugadors o no, però sí que en una categoria superior, que això és l'important, efectivament. Bé, doncs, amb aquests comentaris ho deixem aquí, seguim avançant, anem a la publicitat, tornem de seguida ja amb la quarta catalana, on parlarem precisament d'aquest partit, d'aquest duel entre el Corbera i el Batea.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit.
Per esmorzar, Cafeteria Bar Megalític. Per fer una copa, Cafeteria Bar Megalític. Per prendre un cafè, Cafeteria Bar Megalític. Per passar una bona estona, Cafeteria Bar Megalític. A més, gaudeix del millor futbol amb la nostra pantalla gegant. Al carrer Antoni Ascens de Móra d'Ebre, Bar Cafeteria Megalític. Punt de trobada. Vols esmorzar?
Sí.
Bar Unió Social. A Flix. Dinar?
Sí.
El menú de Bar Unió Social per només 9 euros. Sopar?
També.
Pots triar plats combinats, tapes, entrepans, també els caps de setmana. Bar Unió Social. A Flix, al carrer Girona 6. Reserves al 977-410107.
Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Articles de papereria, escriptori, premsa, revistes, material per dibuix, per l'escola. A Móra la Nova ho teniu tot a Papereria Monforte, al carrer Major 60. A més, en Richter Tampinyol us ofereix també el servei de taxi 24 hores per portar-vos on us calgui. Telèfon 977 40 0606 i 639 635 422. Sempre al vostre servei.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena SER Catalunya.
Maquinària agrícola, forestal, recanvis i accessoris hidràulics i pneumàtics. També fem reparacions electromecàniques, manteniment i arranjament d'aires condicionats de turismes i maquinària en general. Gongar, el seu taller de confiança on també realitzen soldadures i treballs de torneria. Gongar, a Benissanet, al carrer Sant Jordi 18-20. Telèfon 977 40 71 75. Amb exposició de maquinària i servei de recollida amb camió per reparar. Visiteu gongar.com.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628-577-948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart.
Necessita servei de neteja? Necessita Netmur. Neteges Meritxell, una empresa propera, seriosa, professional. Li oferim neteja integral i manteniment, servei ràpid i satisfactori, amb alta qualitat de treball, a un preu immillorable tant pel professional com el particular. Especialistes en neteja d'obra nova. Netmur. Neteges Meritxell, a la Fatarella. Telèfon 977 41 34 36. La neteja que busca.
Des de Gandesa i per les nostres comarques, sempre hi ha un moment per Sibarites. Sibarites. Menjar elaborat amb productes de primera qualitat. Tots els plats que et puguis imaginar, des de la cuina de casa nostra fins a la de fora. Sibarites. A l'Avinguda Catalunya 3 de Gandesa. Sempre hi ha un moment per Sibarites.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Quarta Catalana. Resultats i classificació.
Bé, doncs encetem la quarta catalana, grup 20è, jornada número 28, amb la Galera 1, Arnes 1, Corbera d'Ebre 1, Batea 1, descansava aquesta setmana el Godall, Xerta 1, Alcanar 1, suspès, o més ben dit, podríem dir que Montells 3, Tivissa 0, perquè el Tivissa s'ha presentat als Montells per a firmar l'acte i se n'ha anat. Tenien 3 sancionats, 9 jugadors que estaven a la parada i no han pogut agafar jugadors del futbol sala com van fer la setmana passada perquè avui hi havia confirmacions a Tivissa. Per tant, no s'han pogut presentar. És un 3-0 per als Montells, que guanya bé, el seu sisè partit aquesta temporada. El Benissanet ha guanyat 5-0 contra el Roquetenc. Ginestà 2, Remolins Vitem 3, Deltebre 2, Bot 1 i Jesús i Maria 4, en Jesús Catalonia B 1. El líder, el Corbera d'Ebre, amb 70 punts, que la propera setmana, si tot va bé i ja guanya el seu partit, serà el nou equip matemàticament de la tercera catalana. El Batea, segon, amb 62 punts, i l'Alcanar és tercer, amb 58. El Remolins Vitem es situa quart, amb 55 punts, per tant, la tercera plaça està més oberta que mai, i el Jesús Catalonia ja el descartem perquè és cinquè, amb 40 punts, 15 menys que el Remolins Vitem, que està dins d'aquesta pugna. El Bot és sisè, amb 39, l'Arnes és vuitè, amb 35, el Benissanet en té 35, els mateixos que, com dèiem, l'Arnes, el Tivissa és desè, amb 33, el Ginestà en té 32, però amb un partit menys, i pel que fa a la part baixa, doncs Xerta, Montells i Deltebre tanquen la classificació de quarta catalana. Som-hi, anem a parlar del derbi. Corbera d'Ebre, Batea.
Club de futbol Corbera d'Ebre. Club de futbol Batea.
Bé, doncs, Corbera d'Ebre 1, Batea 1. Jordi, jo crec que parlar d'aquest duel, parlar d'aquest derbi, no s'entén tampoc si parlem paral·lelament del que passava a Ginestà, entre el Ginestà i el Remolins Vitem, perquè això ho hem viscut també durant la transmissió d'aquest partit, amb un servidor a la narració del partit i el Jordi Sallé com a comentarista. Els dos estàvem allí fent el partit pel Canal 21, que demà a les 10 i quart es podran veure les imatges d'aquest partit. I bé, anàvem una mica alternant, ens anaven enviant whatsapps del que estava succeint a Ginestà, perquè us explico com quedava la cosa. En cas de que el Corbera d'Ebre guanyés el partit d'aquesta tarda i el Remolins Vitem empatés o perdés a Ginestà, el Corbera d'Ebre matemàticament aconseguia l'ascens a tercera catalana. Al final, però, no s'ha produït ni una cosa ni l'altra. El Corbera d'Ebre ha empatat a casa contra el Batea 1-1 i el Remolins Vitem ha fet la feina i ha guanyat a Ginestà en un partit que després explicarem. Jordi, som-hi, doncs.
Primer els místers.
A veure què diuen els entrenadors dels dos equips. El Jordi Roca, l'entrenador del Corbera d'Ebre. Primer el Batea, Jordi, Javi? O quin fiques primer?
Batea.
Primer Batea. Joan Vallès pel Batea, Jordi Roca pel Corbera d'Ebre. Escoltem-los.
Com has vist el partit? Bueno, primer que res és felicitar els dos equips, les dues aficions. És un partit que sempre hi ha molta rivalitat i molta xispa, però felicitar a tots els que s'han plegat avui aquí. I el partit, pues bueno, el resultat ho està dient, molt igualat, els dos equips s'han entregat molt, a vegades passa això de que, pues, que no hi ha tant futbol perquè hi havia bastant respecte per les dues bandes i bueno, i ells han tingut a la primera part l'ocasió del penal. Joan ha estat molt, molt encertat i l'ha parat, i nosaltres hem tingut alguna, però mal encert no ho hem pogut fer, i a la segona part pues, bueno, hem tingut l'1-0, hem sortit molt forts nosaltres, tinc l'oportunitat del 2-0, no l'han fet, i a partir d'allí pues, ells sí que han tret més gent endavant, han apretat, són jugadors que van estar a l'últim moment, han aconseguit empatar i bueno, ja després quedava pocs minuts i tots, pareix que el resultat dels dos equips mos semblava bé perquè el que ningú volia era avui era perdre, no? O sigui que em penso que una miqueta d'així, o sigui,
no? Eren declaracions del tècnic del Batea, Joan Vallès. Escoltem a Jordi Roca, entrenador del Corbera d'Ebre.
Sí, ve aquesta nit. Què, doncs?
La pregunta, li feia...
He vist un partit de dos equips molt, molt nerviosos. Sabíem, els dos equips, el que ens jugàvem. Nosaltres ens jugàvem per la carambola a veure si hi havia l'ascens. Ells, doncs, intentar retallar punts. Crec que el futbol, doncs, no ha sigut massa atractiu. Sí que hi ha hagut molta emoció. S'ha donat molta intensitat, això sí, massa pot ser. Massa intensitat i tot. Però bueno, ja se saben, són partits disputats, són derbis, i els derbis normalment, doncs, pocs gols i molta intensitat i alguna jugada polèmica.
Bé, aquest era el WhatsApp que rebia de Jordi Salaller, que em deia que marxàvem del camp ja, no?
Dios, Dios.
Sí, este mateix.
Bé, doncs...
Va esperar a l'emocionar.
Sí, bueno. Aquestes eren les declaracions dels tècnics. Després d'aquest Corbera d'Ebre 1, Batea 1, Jordi.
Pues sí, el que hem comentat, un partit... En molt nerviosisme per dels dos, o Corbera sabedor que si hi havia carambola i ells feien la feina, s'emportaven el gat a l'aigua avui, en un derbi, en el camp ple de gent, gent de Batea, gent de Corbera, gent de la Terra Alta, ja que el Gandesa va jugar ahir, el Pinell també havia jugat el dia anterior, molta gent la que s'ha desplaçat avui a Corbera. I molt nerviosisme, per mi ho he comentat a la retransmissió, ve els equips molt nerviosos, sobretot el Corbera, que tenia la sensació de anar, de voler anar molt ràpid a fer el gol i no es trobava còmode.
Bé, doncs, a la primera part, recordin que s'anava al descans amb 0-0, però el partit hagués pogut canviar perquè ha passat de tot. En la recta final de la primera part ha passat de tot. Fidel fallava un penal o Joan l'aturava.
Sí, perquè quan un penalti, per molt malament que el tiro delanter o perquè no l'havia tirat bé, però quan el porter el bloque, és senyal que el porter ha estat molt fi. Jo penso que Fidel ha tirat bé el penal, pot ser una mica tou, però Joan ha acertat molt bé la direcció i ha pogut blocar el penalti.
Sí, estem parlant de que l'ha blocat, no l'ha aturat, l'ha blocat directament, per tant, molt de mèrit per a Ubanell.
Crec que els dos porters han fet un autèntic partidàs i ha sigut una de les claus d'este partit.
Un penal que el mateix Ubanell cometia. Podríem estar parlant d'una expulsió en aquesta acció del penal.
Sí, bueno, jo parlo amb Joan en aquell partit i ell me diu, home, una expulsió tampoc, perquè estava molt, el que comentem,
estava
cap al regat, va cap a fora i està molt escurat. És penal, no ho neguen en cap moment, és penalti clar, però Joan se refà de l'acció parant-lo.
Bé, doncs, d'aquest penal, Fidel, com dèiem, el llança i Joan Ubanell l'atura, i poc després, Fidel, en una acció a la frontal de l'àrea, li imagino que una mica de ràbia d'haver fallat el penal, de perdre aquella pilota a la frontal, li pega una patada a un jugador del Batea, que si hagués ensenyat roja, jo crec que tampoc hagués passat res, perquè era agressió. L'àrbitre però li ha perdonat, en aquest cas li ha assenyalat la targeta groga al minut 44.
Sí, i crec que és la mateixa jugada o que un jugador del Batea que està al terra, segons nosaltres no hem vist perquè estem mirant la jugada esta de Fidel, sembla ser que Cornejo també està per allà al mig, bueno, i ha començat una mica la situació de la picabaralla de Quique Cornejo, que en aquest moment tenia un comportament exemplar sobre el terreny de joc.
Sí.
Ha començat una mica la picabaralla amb la gent del públic.
Ha estat una patada, crec. No sé si m'equivoco, o Abel, podria ser Abel.
Sí, era Abel, el que no és... Clar, no hem vist la jugada, perquè estem pendent de l'acció contínua i arriba a la falta aquesta de Fidel. Bueno, aquí ha començat una mica tot el percal del partit, tota la crispació de la grada que s'ha contagiat a baix al camp, i encara hi ha hagut més nerviosisme. Dintre de cap, sort que ha arribat a la mitja part, que sembla que ho podia calmar una mica, però bueno, a la mitja part l'ambient era molt tens, molt tens.
I ha continuat així
més també. Més a la grada que al camp, perquè realment entre els futbolistes hi ha vingut, doncs, el típic, que sí que hi ha vingut alguna entrada forta, però... Típic del futbol i d'un derbi. A veure, en aquell partit no hi ha hagut cap tipus de conflicte en cap jugador, al contrari, tots s'han abraçat, tots s'han donat la mà, perquè tots han vist l'esforç que han fet i tots han vist que estan més prop de l'ascens. Però pues, l'ambient que s'ha fet a l'arada ha sigut el que han trobat una miqueta el partit.
Doncs sí, paral·lelament, abans de que llancés Fidel el penal, el Ginestà estava guanyant 1-0 i llançava el penal Fidel.
no l'ha marcat, però en cas de que Fidel hagués transformat la pena màxima, s'hagués anat al descans tant amb un camp com a l'altre amb 1-0 a favor del Corbera i 1-0 a favor del Ginestà, per tant amb el Corbera d'Ebre matemàticament com a equip de tercera catalana. Un partit que per cert ha començat un pèl més tard. El partit del Corbera d'Ebre Batea tenia de començar a les 5, igual que el partit del Ginestà del Remolins Vitem, però l'àrbitre ha demanat que el Batea es canviés l'equipació, sí, que se canviés per la segona.
Ells ha demanat en 15 minuts d'antelació.
I per tant doncs el partit ha començat a les 5 i quart, perquè han hagut d'anar a Batea a buscar la segona equipació per a canviar-se-les. Bé, dit això, segona meitat.
La segona meitat potser surt més intens lo Batea a l'hora de buscar la porteria rival. Lo Corbera segueix en aquest plantejament de voler marcar per a tenir lo caramelo este de ja, hòstia, ja estem a l'ascens, ja ho tenim a tocar. I lo nerviosisme i les imprecisions eren bastant elevades per part del Corbera, que en cap moment penso que ha sentit còmode al terreny de joc. I arribaria el gol del Batea en una jugada, per mi un error defensiu de la defensa del Corbera, una pilota a l'espai a l'extrem dret de l'atac del Batea, que la defensa del Corbera no està atenta, pensant que l'àrbitre assenyalarà fora de joc de Piñeiro, que rondava per allí, però des de segona línia entre Roger i arriba a línia de fons, Roger fa la centrada cap atrás, la pilota és rematada per Miquel, així amb una miqueteta...
Una rematada bastant dolenta.
Una rematada bastant dolenta, que igual no anà cap a porta, i no, entre de moca l'hem de veure bé, però sí. No sabem si entra un defensor del Corbera o Piñeiro ficant la pilota dins de la red. Era el 0-1, era...
Minut 54,
portem 9 minuts de la segona meitat, i saltava la bomba, no? En aquell moment saltava... No era una sorpresa, perquè el Batea és un segon classificat, però... saltava que el Corbera en aquell moment perdia cara el seu primer partit de Lliga.
Sí, perquè el Corbera només ha perdut un partit aquesta temporada, va ser al camp de l'Alcanar per 3-1, està invicte encara a casa, però avui el Batea li ha ficat problemes fins al final. Això sí, el Corbera empataria en aquesta recta final del partit al minut 83.
Sí, abans de l'empat ha vingut la jugada més clara del partit, una nova pilota a l'espai de Miquel, que durant la primera mitja o la segona part ha sigut el millor jugador del partit. Miquel decidia una pilota d'espai per a Piñeiro, que es plantava sol davant de Manu, i un Piñeiro molt, molt mermat físicament, ha intentat el regat, Manu com un gat s'ha llançat a la pilota i sense problemes l'ha aturat.
Efectivament, destacava aquesta acció Jordi perquè ha estat clau, allí era el 0-2 i el Corbera llavors sí que ho hagués tingut més complicat per a poder empatar o almenys remuntar aquell partit, però molt bé, com deies Manu, el porter del Corbera d'Ebre li ha guanyat la partida a Piñeiro. Ara sí, però, al minut 83, com dèiem, Cornejo empatava.
En una dels poques errades defensives del Batea, no? Una indecisió, una pilota queda morta a la frontal i Cornejo amb un xut sec i potent a la base del pal ficava l'1-1. Alegria, bogeria per a l'aficionat del Corbera, per als jugadors del Corbera, que tornaren a notar sabedors, suposo ja, de que el Ginestà estava perdent i que no seria el dia d'ascens, però que no perdien a casa el derbi, que el gol a Bratges hi quedava a favor i que Cornejo havia marcat, o sigui que Cornejo, que havia tingut aquells moments, aquells 5 minuts de picabaralla en lo públic, havia marcat el gol i que tornaven a estar dintre el partit i que no perdien. Un gran gol, un xut molt potent, molt fort, que Joan no ha pogut fer res tot i la bona estirada, i l'empat al marcador.
I al final doncs es produiria aquesta expulsió que parlàvem, no? Al minut 89 Fidel veia la segona groga per mostrar, no sé exactament si ensenyava la llengua o feia petons o no sé què feia al públic.
Havia tret un petó a la grada.
I bé, l'àrbitre almenys no ho diu considerar així o no sé, però l'àrbitre l'ha vist i li ha ensenyat la segona targeta groga i per tant enfilava canvi de vestuaris abans d'hora. 1-1 al final. El Corbera d'Ebre, si la setmana vinent guanya el derbi contra l'Arnes, és nou equip ja de tercera catalana. I el Batea, doncs, espera unes setmanes més.
Esperem setmana també... que ve descansa el Batea.
Sí, descansa la setmana vinent.
I agarrarà força, espera. Podrà recuperar jugadors que estan una mica tocats, com és el cas de l'Adrià, que ha fet un gran partit i ha acabat bastant tocat avui. Sí. I recuperar una miqueta la gent de cara a aquesta recta final de temporada.
I aquestes situacions que us explicàvem, doncs bé... vosaltres mateixos ho podran veure demà al Canal 21, aquestes aquestes accions d'aquests jugadors que us comentàvem, i òbviament la pregunta que estem formulant avui en fa referència. Dit això, molt de sort per al Corbera d'Ebre, que a veure si la propera setmana doncs sí podem celebrar l'ascens de categoria. Estava pactat des de feia dies amb el seu entrenador, amb el Jordi Roca, que el dia que es produeixi l'ascens doncs el seu entrenador vindrà. Ha estat a punt de venir avui, per tant vindrà la propera setmana si tot va bé per a celebrar l'ascens, i ho farà nosaltres. Ens ha dit que portéssim una pizza com la de l'altre dia, però sí, seria complicat.
No direm el que ens ha dit que portaria.
Bueno, no diguem, no si acaso. No. Bé, doncs, Corbera d'Ebre 1, Batea 1, seguim avançant.
Club Esportiu Benissanet.
Benissanet 5, Roquetenc 0. Partit molt còmode per al Benissanet, que després de 3 setmanes sense guanyar, avui s'ha retrobat amb els 3 punts i ho ha fet per la porta gran, amb golejada i hat-trick, a més, d'Adrià Miró. Als 10 minuts de partit, Adrià ja faria de les seues amb un fort xut des de la frontal de l'àrea per a fer l'1-0. Al minut 20, una bona combinació entre Ignasi i Adrià acabava amb el gol d'aquest últim per a fer pujar el 2-0. I al 36, altre cop Adrià completava el seu hat-trick particular amb el 3-0 amb un suau xut col·locat que pràcticament doncs sentenciava el duel. Durant la recta final del primer temps, el Roquetenc ha gaudit d'alguna oportunitat, però el bon treball de Todó sota pals ha evitat que el conjunt visitant entrés dins del partit. De cara a la segona meitat, el Benissanet ha aixecat el peu de l'accelerador, però tampoc ha tingut problemes per a controlar perfectament el duel. Al minut 59, una bona combinació entre Adrià i Jaume Clos ha finalitzat amb la rematada a mitja alçada de Ignasi Bernet, que firmava el 4-0. I ja al 71 arribava el definitiu 5-0, obra d'Ignasi de nou, després d'una bona acció individual. La setmana vinent, els Montells Benissanet serà el proper diumenge a les 12 del migdia.
Bot Futbol Club.
Jordi.
Derrota del Bot ahir.
Bon dia.
Estàvem allí. Un altre tipus de cotització ja. Va ser de les 11 i mitja. Bueno, derrota del Bot ahir en un partit dolent, tot i que va ser el Bot qui va portar el pes del partit, no van saber trobar-se còmodes al terreny de joc. Tot i això, Cristian, al minut 10 de partit, marcaria el 0-1 amb un fort xut. Cristian, que no està tenint la sort de cara a porta de la temporada anterior, però que, bueno, segueix marcant golets per al Bot. Abans del descans, tot i el domini del Bot, seria el del Tebre qui empataria. A la segona meitat, més ocasions del Bot, la més clara, un xut d'Àlvar, que se li escapa de les mans al porter, i en segona instància ens comenten que la treu de dintre. L'àrbitre no veu igual i no dona el gol. Seguia l'1-1, moltes ocasions del Bot, com bé dèiem, però a l'última jugada del partit, minut 89, seria de nou Agustí qui marcaria el 2-1 definitiu.
Bé, doncs, el Bot, que té un partit pendent contra el Ginestà, de seguida en parlem. Som-hi.
Club Esportiu Ginestà.
Ginestà 2, Remolins Vítem 3. Gran partit el que s'ha pogut veure aquesta tarda entre dos equips que han ofert un bon partit de futbol. Ha començat millor el Ginestà, que ha gaudit algunes arribades de perill que han inquietat això sí la porteria visitant. Fins que als 36 minuts de partit, els d'Àngel Guiu s'avançaven en el marcador amb un potentíssim xut de l'Aleix Figueres que feia tot un golaç. Era l'1-0. Els locals han tingut més ocasions, però entre la mala punteria i l'encert del porter, al descans el marcador era 2-0. Sens dubte, durant la primera meitat el Ginestà ha fet un gran desgast físic que li ha passat factura a la segona part. Als segons 45 minuts han estat totalment diferents. El Remolins Vítem s'ha fet amb el control del partit i al minut 58 aconseguia empatar a 1 amb el gol de Fages. I el mateix Fages, volíem dir, era l'autor de l'1-2 al minut 76. Un gol que ha fet moure fitxa a Àngel Guiu, que ha apostat per un dibuix més ofensiu, però la jugada no li ha sortit bé. El Remolins Vítem faria l'1-3 al minut 82 amb gol de Torta. Al final, però, al minut 89, Joan Font retallaria distàncies fent pujar el definitiu 2-3 al marcador. Un Ginestà que ha plantat cara fins al final amb una plantilla plena de baixes i molt justos d'efectius. Al final, però, 2-3 davant d'un clar candidat a l'ascens de categoria. El que comentàvem, divendres que ve, dia 26, a les 9 de la nit, es juga el partit ajornat entre el Bot i el Ginestà. Dia 26, divendres 26, a les 9 de la nit, Bot-Ginestà. I diumenge, a les 12 del migdia, el Ginestà juga al camp del Roquetenc. Per tant, cap de setmana intens per al Ginestà, que doncs, recuperarà el partit i es ficarà actualitzats, sens dubte, en aquesta lliga.
Arnes Club Esportiu.
molt igualat entre l'Arnes i la Galera, que es resoldria amb un 1-1. Destacar sobretot el gol de l'Arnes, el 0-1 gol de Raúl Salmei des del centre del camp de falta, un autèntic golàs, mos comentaven. Tot i que després, només 3 minuts després, la Galera marcaria el gol de l'empat a la segona meitat, poques ocasions, i l'Arnes, que veuria com Robert Ford seria expulsat per doble amonestació a la recta final.
Bé, doncs, amb aquest partit de l'Arnes, fem un ràpid repàs a la resta de la jornada. Magí, segueixes la quarta catalana, també?
Bueno, una mica equips que van per davant, o Vilsanet, que és del costat de Mora, i Ginesa també, miro a veure el que fan.
Bueno, aquesta temporada, poca cosa,
Sí.
Estan a mitja taula i...
Sí, estan, no estan com l'any passat, que van estar allí més a dalt i això, sí. Però bueno, l'any que ve.
Corbera i Batea, aquests ho tenen... Sobretot sí, el Corbera, que la primera setmana pot aconseguir l'ascens, i el Batea esperem que ho faci d'aquí un parell o tres de setmanes.
Sí, millor, així l'any que ve a tercera catalana hi haurà més equips d'aquí les nostres terres i hi haurà més derbis, és més llevadero.
Molt bé. Perfecte. Ja. Bé, doncs, fem el repàs a la resta de la jornada d'aquesta quarta catalana.
Vos dormi un ratet més, si vols.
Som-hi.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb el Xerta 1, el Canabé 1.
Repartiment de punts en un partit que tindria el primer gol al minut 35 per part del jugador local Martí. Joan Martínez empataria pels visitants al 74.
I Jesús i Maria B, 1. Jesús Catalonia, 1.
4 gols de Dani Pitar que tancarien el partit per part dels locals. Pel Catalonia anotaria Sergio.
4 gols de Dani Pitar, què? 6-1 a 1, no?
Ai, perdó, doncs 4-1.
Ah, 4-1, vale, d'acord.
Sí,
m'havia
sí.
Fet aquí una trampa.
Que ha fet un...
M'ha fet un parany.
Sí, sí, sí.
Bé, doncs, amb aquest repàs de la resta de la jornada de la quarta catalana, cal destacar que el partit del Porrer no s'ha jugat, s'ha ajornat per al dia 12 de maig, per tant, res més a dir. Així que, aquesta recta final, els últims minuts del programa d'In Estadi, farem un cop d'ull al que han fet els futbolistes ebrencs al món.
Futbolistes ebrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gerard Badia.
Sóc Enzo Rangel.
Hola, sóc Edu Bacart.
Hola, sóc Bruno Saltor.
Perquè dins l'estadi també pensen ells.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi els seguim de ben a prop.
Deu minuts i arribem a les 12 de la nit. D'aquí aquesta promo l'haurem de canviar, Xavi.
Per què?
Perquè si Magí se n'ha d'anar fora també haurem de ficar a Magí.
Hola, dis-ho ara.
Hola, sóc Magí.
Hola.
Hola, sóc Magí.
Jugador
del Qatar.
Del Qatar.
De Qatar Foundation.
Bé, doncs som-hi. Anem a veure futbolistes orencs al món. Aquesta setmana, Alcorcón 1,
pixant.
Elx 0. L'Elx ha perdut aquesta tarda per la mínima davant d'un Alcorcón que fa un pas de gegant per aconseguir l'ascens a primera. Ha estat un partit molt disputat que s'ha decantat finalment per al conjunt local gràcies al gol de Babín a l'inici de la segona part. Edu Albacar ha jugat tot el partit. Guadalajara 1, Huesca 0. Tampoc va jugar Gerard Badia amb el Guadalajara, no obstant el seu equip va aconseguir una vital victòria davant el Huesca per 1-0 gràcies al gol d'Àlex Ortiz a la mitja hora de joc. Oh, yeah. Swansea 0, Southampton 0. Empat sense gols entre dos equips que estan a la zona tranquil·la de la classificació de la Premier. Àngel Rangel, company de Magí, va jugar tot el partit, com ve de ser costum, en un duel que es va disputar, com dèiem, ahir dissabte. Liverpool 2, Chelsea 2. El Chelsea d'Oriol Romeu ha empatat a 2 gols a Anfield davant el Liverpool. Un partit que passarà a la història per la mossegada de Luis Suárez a Ivanovic, sens dubte.
Yes.
L'has vist o no, Magí?
No, l'he vist.
Ha mossegat el braç.
Ah, sí? Sí.
Li ha fet sang? Així perquè sí.
No, sang no...
Sembla que es revolquessin per allí.
No sé, en Liverpool es deuen fer jugar encara sense haver dinat ni sense haver sopat. D'aquesta manera.
M'ha sorprès.
I per acabar, Brighton 6, Blackpool 1. Colejada d'escàndol del Brighton que fa un pas més per a disputar el play-off d'ascens a la Premier. A més de la victòria, també tenim una molt bona notícia. És la reaparició de Bruno Saltor després de la seva lesió que ha estat allunyat dels terrenys de joc unes 4 o 5 setmanes. Ahir va jugar uns minuts, va entrar al minut 66, per tant, doncs, va agafar una mica de ritme Bruno. Li queden, crec, 2 partits al Brighton. Crec que juguen contra el Leeds i acaben la Lliga a casa contra el Wolves i després, doncs, si tot va bé, jugaran els play-off d'ascens cap a la Premier. Molta sort per a Bruno Saltor. I després dels futbolistes ebrencs al món, crònica poliesportiva a dins l'estadi.
Arriba la crònica poliesportiva a dins l'estadi.
Bé, doncs comencem.
Doncs comencem a la territorial de futbol sala, on l'Escó descansava aquesta jornada. Passem a la futbol sala,
sí, al
futbol sala.
No ha fet res tot, ha callat la boca durant tot el programa,
sí,
i ara comença aquí.
Fer la brometa.
Anem a la... Avui Javi va molt ben pentinat, no sé d'on deu venir.
Sí, no m'ho sento, te falta...
Això amb la ràdio no es veu.
Bueno, podem arreglar ràpid,
eh? T'ho engominat. Això s'arregla, sí.
Foto table i ja està.
Sí, això s'arregla. Tanta gomina, tanta història aquí.
M'estic pixant.
Sempre pringo els mateixos.
Seguit passant. El futbol sala anem a la preferent. Aplaçat el partit del Flix contra el Riudoms, tenim també el resultat del Pradell Mediterrani Gelat Sirvent 2, Pradell 2, i la derrota del Móra la Nova contra el Salou B per 4-2. Canviem de categoria. Anem a la primera divisió amb els partits del Riba-Roja d'Ebre 8, del Desporting 4, Móra d'Ebre 12, Roquetes 3, Marçà 8, Inter Tarragona 3, i descansava el Gandesa. I anem també a la segona divisió del futbol sala, on tenim els segons resultats: Tivissa 1, l'Ampolla 1, Ràpiteng 9, Capçanes 0. Canviem d'esport, anem al futbol 7 femení, on tenim els segons resultats: Aldeana 1, Santa Bàrbara 2, Masdenverge 1, Gandesa 1, Arnes 4, Jesús Maria 1, Ulldecona 13, Ginestar 0, Remolins Virem 4, Tortosa Ebre B 7, i Amposta 4, La Cava 3. També fem un repàs al bàsquet amb la derrota del club de bàsquet de Móra d'Ebre, i em fotré una bona palissa.
Quan?
El Plom Salle Reus C, 71, bàsquet de Móra d'Ebre 42. I finalment fem un repàs a l'handbol, on tenim la victòria del femení per 27-22 contra l'Oar. En canvi no jugava el bàsquet jo aquesta jornada.
Molt bé, doncs aquesta és la crònica poliesportiva d'aquesta setmana, l'hem repassat a dins d'estadi. Aquesta samarreta que portes, Jordi, a la Juventus va jugar 6-1, no? Va jugar ell, no?
I 6-2.
Sí, i 2-6.
I 2-6.
Ho dieu per la calveta de Javi Quidal, també, o la de 6-1?
Per què?
Que era de 6-1, dieu, per la calveta de Javi al Sorrentinari.
La sudadera meva, que és de la Juvent.
Ah, vale.
Què diu ara, Javi?
Però quina calveta, tio?
Esta que tens aquí, no? Que et deixa una miqueta.
Hòstia.
Te trago el punyal. Vaya
tasca,
no?
Espera,
trae el punyal.
Home, a mi m'ha posat jamón guijuelo, quan jo no havia fet res encara.
Ah, també sona jamón
guijuelo. Jamón guijuelo.
Bé, doncs, senyors, ho deixem aquí. Jordi, Javi, Genís, fins a la propera setmana.
Dios.
I Magí Andreu, ha estat un autèntic plaer tindre per aquí un crac dins i fora del terreny de joc, i ja saps que dins l'estadi esteu a casa. T'has passat bé?
Molt, molt bé.
La última part se m'ha fet una mica menys llevadera.
Sí, però quan sona el despertador demà al matí també...
Ja, tio, demà és...
Bueno, demà no,
d'aquí un ratet.
No, però bueno, s'ha de col·laborar amb tothom.
Perfecte, Magí, ha estat un plaer tindre per aquí. Moltíssima sort amb el Móra Nova, aquesta recta final de lliga que us queda, a quedar el més amunt possible, i molta sort de cara a l'any vinent... estiguis a Móra Nova o estiguis a un altre lloc.
Molt bé.
Si marxes fora, pensa que...
Sí, si tens
horaris i tot això.
Truquens i fem la promo. Gravem això de hola, soc Magí, jugo a tal puesto.
A l'Alcataria.
A Qatar. A Qatar culos. Se m'ha escapat.
Mira, coses del directe, tu. Magí, gràcies.
Molta
la broma. Senyors i senyors, moltíssimes gràcies, com sempre, per la seva companyia. I el proper diumenge a les 10 i tornem a ser, i tant de bo, amb l'ascens del Corbera d'Ebre. Que vagi bé, bona setmana.
Adéu.